Connectats al Dia Mundial de la Ràdio. Ràdio Sabadell, Ràdio Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Sant Cugat et convidem a celebrar aquest dia amb nosaltres. El 16 de febrer, a les 4 de la tarda, a la sala Ensem Clavé del Teatre de la Unió, a Sant Cugat del Vallès. Reserva la teva entrada a connectats@cugat.cat. Col·laboren Amics de la UNESCO Sant Cugat Valldoreix i Ajuntament de Sant Cugat.
4 i 4 minuts. Comença el Connectats.
Al Connectats celebrem el Dia Mundial de la Ràdio.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda a tots i a totes des de la sala Clavé del Teatre de la Unió Sant Cugatenca. Avui és dimecres, 16 de febrer, i un any més ens trobem plegats per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio amb un programa pensat per a l'ocasió i per compartir amb les persones que ens acompanyen i ens acompanyaran al llarg de la tarda en directe, amb les que ens escolten a través del transistor o les que ho faran més tard a través del podcast. Bona tarda, benvinguts al magazín de tarda de la xarxa fet per Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Ràdio Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació avui també i molt especial de tot l'equip conduït a la part tècnica per Joami Fernández, Màrius Caral, Xavi Cacho i Òscar Escobar, Jessica Sotodossos des dels estudis de Ràdio Sant Cugat, Clara Garcia, Sílvia Ferrer i Alba Triador a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Bé, doncs avui per començar aquest especial ens acompanyaran en la benvinguda Isabel González, membre d'Amics de la UNESCO Sant Cugat, la directora de Cugat Mèdia, Mònica Lablanca, i el primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Sant Cugat, Pere Soler. A continuació farem tertúlia. Parlarem sobre la ràdio amb tres dels directors de les emissores que formen part del Connectats. I acabarem aquesta primera hora amb la visita d'una experta locutora de ràdio com Rosa Badia, periodista i directora del programa Tot és Comèdia de Ràdio Barcelona. A les 5 conversarem amb el periodista Antoni Bassas, repassarem la seva trajectòria professional i el coneixerem una mica més a fons. El públic que avui ens acompanyarà també podrà participar, podrà preguntar al nostre convidat. I acabarem la segona hora amb una mica d'entreteniment i un homenatge ben especial a la ràdio. A la tercera i última hora ens acompanyarà la periodista i presentadora del programa Pop-up de Catalunya Ràdio, Mariola Dinarès, per parlar d'innovació en el mitjà. Continuarem també parlant de futur i de tecnologia amb Núria de José, responsable d'actualitat de la xarxa audiovisual local. I acabarem amb els companys del Prat Ràdio i un gat ben especial preparat per a l'ocasió. I tot això maridat amb la música en directe del badaloní Willio, a qui de seguida escoltarem. Com diem sempre, tot això i més, des d'ara i fins a les 7 de la tarda, a la vostra emissora local. Connectats? Comencem! Bé, doncs ara sí que sí, ara és el moment de començar, fetes ja les presentacions. Ens falta la benvinguda, ja veieu que tenim a tres persones que ens acompanyen aquí a la taula de la sala Clavé. Us presento la Isabel González, que és vocal i expresidenta d'Amics de la UNESCO, Valldoreix Sant Cugat, Mònica Lablanca, directora de Cugat Mèdia, i Pere Soler, primer tinent d'alcaldia de Sant Cugat. Començarem demanant-li a la Isabel que ens recordi quin era el tema que la UNESCO va triar per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio d'enguany. La Isabel, que ja té experiència perquè ens ha acompanyat en altres ocasions.
Sí, hem tingut aquest gust.
I, per tant, ja no li ve de nou, oi que no, Isabel?
No. El que passa és que a mi m'agradaria ressaltar, abans d'això, de la importància que té la ràdio i el poder que té a dintre de l'educació per la seva diversitat arreu del món. Llavors, aquest any El que ara diré és la nova ràdio que se'n dona compte de que arriba a tot arreu del món, però és que a més amb el problema que hi ha hagut del Covid i ha ajudat a molt arreu del món, a tots els pobles d'Àfrica, d'Àsia, a tota la informació verídica de per què succeeix això, què és el Covid, etc, etc, etc. Per tant, una vegada més s'ha demostrat que la ràdio és el millor mitjà de comunicació arreu.
Un altre man de la ràdio. Gràcies, Isabel. Què és el que proposava aquest any la UNESCO?
Doncs mira, aquest any la UNESCO, millor que te llegeixi la carta de l'Audrey Osulay, que és la directora general de la UNESCO, i diu així: quan celebrem la desena edició d'aquest Dia Mundial, observem com any i amb any... Espera, deixa'm posar les ulleres.
Les necessitaràs.
Sí, potser sí, eh? Suposo que no s'entelaran, però bueno. Perdoneu tots. Diu... s'ha acabat posant de manifest que una altra vegada la ràdio és aquest jove mitjà de comunicació continua sent essencial per a les nostres societats contemporànies. La pandèmia ens ha recordat el seu gran valor afegit amb un índex de penetració superat per un 75% en els països en desenvolupament. La ràdio continua sent el mitjà més accessible. Per això, la ràdio ha estat un instrument fonamental amb la nostra resposta davant de la crisi. La ràdio ha contribuït a salvar vides gràcies a la transmissió d'instruccions sanitàries, la difusió d'informació fiable i la lluita contra els discursos d'odi. La UNESCO ha aprofitat aquest potencial produint missatges d'àudio lliures de drets en els 56 idiomes i oferint-los a emissores de ràdio de tot el món per contrarrestar els falsos rumors. A més, la ràdio ha permès mantenir la continuïtat de l'aprenentatge comunitaris a les quals només hi podia arribar amb aquest mitjà. Així, la UNESCO, amb la Coalició Mundial per l'Educació, ha desenvolupat una autèntica pedagogia de les zones. Per exemple, a la República Democràtica del Congo, la nostra organització ha elaborat i difós continguts educatius que han estat retransmesos per a ràdios comunitàries, per a més de 4 milions d'alumnes. Com veiem, la ràdio continua sent un mitjà de continuació indispensable i que demostra dia a dia la resiliència i la capacitat d'innovació. En aquest segle de les imatges, la ràdio continua sent la competència dels nostres matins, el ressò de les nostres nits, el mirall íntim d'un món que cal escoltar per poder-lo comprendre. Amb l'univers de les ràdios web, els poders, els telèfons intel·ligents i les noves tecnologies, la ràdio està florint en una veritable segona joventut. Diu, amb el tema d'aquesta edició del Dia Mundial de la Ràdio, Nou Món, Nova Ràdio, es reafirma el paper, certificant que la ràdio està present abans i ara i en el futur. Perquè necessitem més que mai aquest mitjà de comunicació universal, humanista, portador de llibertat, que sense la ràdio el dret de la informació, la llibertat d'expressió i amb ella les llibertats fonamentals es veuran debilitades, també la diversitat cultural, ja que les ràdios comunitàries són les veus de qui no tenen veu. Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, en la seva edició de la ràdio del 13 de febrer del 21.
Moltíssimes gràcies, Isabel. Aquest és el missatge, aquest manifest de la UNESCO, que un any més la Isabel González doncs, ens ha recordat en aquest programa especial. I continuem amb la benvinguda. Saludem a Mònica Lablanca, directora de Cugat Mèdia. Un any més, posem la ràdio al centre. I un any que podríem dir que és especial per casa nostra, si ens ho permeteu, també per la resta d'emissores, perquè després ho veureu. Enguany fem 40 anys Ràdio Sant Cugat.
40 anys, que es diu ràpid, però que és tota una història, no? Jo, primer de tot, donar la benvinguda a tothom que ens acompanya aquí, a tothom que ens escolta també des de les ones. És un èxit d'un projecte que jo sempre dic que és on han col·laborat moltíssimes persones i hem arribat als 40 anys combinant aquesta necessitat de ràdio, no? La ràdio tradicional, importantíssima per totes aquelles persones que encara l'escolten per la FM, però amb grans reptes de futur i que Cugat Mèdia sabeu que lidera en el sector de la comunicació de proximitat, no? Que és tot el tema precisament de la veu. Perquè al final la ràdio és molt més ara ja, no? que només la ràdio tradicional. No? És fer arribar la veu, aquell caliu, aquella proximitat que només t'aporta la ràdio, però a través del podcast i a través de les xarxes socials i a través de moltíssims canals que la innovació i la tecnologia ens ha permès doncs, no? poder duplicar-nos. No? I això és un èxit, combinar aquestes dues realitats, no? Sense oblidar la bretxa digital i que, òbviament, el mitjà tradicional doncs, continua, però amb totes aquelles derivades cada vegades que amb una mirada posada al futur, no? Una ràdio del futur que passa per potenciar aquesta veu tan càlida i tan important per moltíssimes persones.
Moltíssimes gràcies, Mònica. Continuaràs després aquí perquè ens acompanyaran un parell de directors més d'aquí una estona. I ara saludem en Pere Soler, que és primer tinent d'alcaldia de Sant Cugat. Senyor Soler, avui festa grossa de la ràdio a Sant Cugat, festa grossa d'aquest programa. I m'agradaria destacar que el fem en un escenari, en una sala que pertany a un espai que és un dels emblemes culturals de la nostra ciutat. La Unió Sant Cugatenca.
Correcte. No ho tenia apuntat en el guió, perquè jo sempre marxo del guió.
No cal.
No, però el que anava a dir, no? El que anava a dir, un emplaçament recuperat per l'activitat cultural i social del poble, no? Que ens ha costat molts anys d'esforços, no només per l'entitat, la Unió Sant Cugatenca, sinó també pel conjunt de la ciutadania i per l'Ajuntament, no? A la recuperació d'aquest espai, i celebro doncs, que també pugui acollir avui una celebració com aquesta. No? Em sembla, potser vaig errat, però em sembla que és la primera, actuació que feu en aquest espai.
Sí, senyor.
No?
Sí, senyor.
I que, per tant, doncs, bueno, molt content de que pugueu doncs, també gaudir d'aquest espai. No? Mm-hmm. Jo tenia una presentació, un speech institucional que m'han preparat, no? Jo ja sabeu que m'agrada molt la ràdio, sóc un assidu de la ràdio, em desenvolupo molt millor amb tertúlies i amb entrevistes que no pas fent aquest paper, però crec que em toca fer el paper institucional, no? De felicitar i de commemorar el dia que estem avui, perquè la ràdio és un mitjà màgic, no? Es deia, la ràdio aquest any doncs fa els 100 anys de que està arreu del món en el seu format tradicional, però crec que és un dia que hem de fer també un reconeixement no només a les ones en si, sinó a tots els professionals que hi ha darrere dels micròfons, tots els professionals que hi ha darrere avui dia dels ordinadors, no? Que cerquen les notícies i tots aquells professionals doncs, que estan al carrer precisament per portar les notícies al dia a dia a totes les llars, a tots els cotxes també, no? Almenys és el mitjà en el qual jo escolto la ràdio, però també a moltes hores de companyia que fan al llarg del dia. No? La ràdio jo crec que hem de celebrar, i ho deies tu abans, Ràdio Sant Cugat aquest any, Ràdio Sant Cugat, ja veu, que jo provinc d'un altre temps, Ràdio Sant Cugat, Cugat.cat i ara Cugat Mèdia, doncs enguany celebra els 40 anys. I jo crec que això s'ha de posar en valor, no?, d'aquell edifici, d'aquell emplaçament del carrer Sant Jordi, doncs, als estudis actuals de Cugat Mèdia. Doncs, han passat molts dies, però sí que és veritat que com a mitjà local, Ràdio Sant Cugat o Cugat Mèdia, ara m'hauré d'acostumar, perdoneu, ha estat pionera, i ha estat pionera també en tota aquesta digitalització, en tota aquesta transformació a Cugat.cat i després a Cugat Mèdia, d'oferir a l'espectador diversos canals d'informació. Jo no fa gaire, soc subscriptor del WhatsApp, per exemple, i rebo cada dia, doncs, les notícies, que a més és molt més fàcil que, diguéssim, anar al portal, descarregar-m'ho, i per tant fa una selecció, una tria, i per tant aquest ser pioner i ajudar amb altres ràdios locals, doncs, ens ha fet que constituïm això de la xarxa local, no?, i que col·laboreu amb la xarxa, amb la xarxa de comunicació local. Provinent de l'antiga COM, tots sabem d'on provenia, però aquest posar en marxa, aquesta xarxa de posar en marxa aquests mitjans de comunicació locals, doncs per mi també és un gran esforç que han hagut de fer totes les ràdios, adequar-se i, evidentment, doncs, millorar amb continguts per tal de dotar-los precisament amb aquesta xarxa, no? I aquesta evolució, bueno, doncs, no s'hagués pogut donar sense aquells professionals que nosaltres deia abans, no? Sense aquesta gent que amb el seu esforç dia a dia i renunciant a moltes hores de la seva vida i renunciant a molts aspectes de la seva vida, doncs ha fet que aquest mitjà funcioni. Estem parlant de Sant Cugat, però podíem parlar d'altres locals i, per tant, d'altres entitats de ràdio locals. I, per tant, doncs crec que s'ha de posar en valor. Una altra de les coses que voldria posar en valor també és que Cugat Mèdia, doncs, ha estat com una pedrera, no?, una pedrera de professionals de la comunicació i que els escoltem en altres emissores, en altres mitjans de comunicació i diem això va sorgir de Sant Cugat, no? I per tant també és un orgull, doncs, poder tenir un mitjà de comunicació que nodreixi a professionals de la ràdio en aquest sentit. I jo no em vull enrotllar res més, però vull donar-vos les gràcies no només als professionals de Cugat Mèdia, sinó a la resta de professionals que dia a dia porten, com deia la representant de la UNESCO, dia a dia porten les notícies arreu del món, a tots els racons del món, no? I que un petit transistor, un petit telèfon, que avui dia es pot fer, doncs es porten les notícies. I ara que el món és global, les notícies són globals i, per tant, la comunicació també és global, encara que estiguem en un mitjà de comunicació local. Jo desitjar-vos no 40 anys més, sinó llarga vida a la ràdio i posar-nos a la vostra disposició i que, a més, la gent que em coneix a mi a nivell particular saben que sóc un defensor també dels mitjans de comunicació públics per tal de poder garantir aquesta independència que és necessària, és tan necessària en el dia d'avui en el món de la comunicació.
Doncs moltíssimes gràcies, Pere Soler, Mònica Lablanca, Isabel González. Doneu-vos per benvinguts.
Moltes gràcies.
I ara una miqueta de música, no?, per distensionar l'ambient, per celebrar el dia de la ràdio. I us vull presentar el cantant badaloní Guillem Esteban, és conegut artísticament per Guilio. Ens acompanyarà aquesta tarda fent tàndem amb la seva germana, la Mare Esteban. Què tal? Com esteu?
Hola.
Hola.
Bona tarda.
Els vam descobrir precisament en aquest programa un dia fent una entrevista i aprofitant la benentesa, te'n recordes, Guilio?
Uh-huh.
Tu estaries disposat a fer un bolo?
Sí, me'n recordo.
Sí, no?
Uh-huh.
I ja estàs aquí?
Ja estic aquí. No heu trigat, eh? Ha estat genial.
Han passat uns dies, només.
Sí, sí.
Uns dies. Molt bé, doncs sona molt bé. I ara ho comprovareu. A més, tenen una relació molt especial, no només perquè són germans, sinó perquè s'hi entenen professionalment molt bé. Ja ho veureu. Quin és el primer tema, Guilio?
Bé, el primer tema farem una mica de promoció de l'EP que he tret recentment. Farem Love Inside, que és el primer tema que vaig treure. I és un dels singles que podeu trobar a les xarxes i a les plataformes. I es diu així, Love Inside.
Tot d'ostre.
Molt bé. Em puc treure la mascareta per cantar?
Sí, i tant, home.
feel it coming to you. Don't you run away. Can you hear it? It's calling for you. Don't you hang up yet. Na 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 na. Like the summer wind, looks like the summer light. Can't wait to see you again. Like the sound of rain, like the morning calm, like a piece of
Guillem, Esteban, Julio, Marc, us els tornarem a escoltar de sí, la segona, a la segona hora.
Perfecte.
Ara podeu descansar, podeu continuar practicant, si voleu. I nosaltres ara continuarem de seguida amb la tertúlia. Avui, tertúlia de directors.
Al Connectats celebrem el Dia Mundial de la Ràdio.
A la sala han identificat perfectament la sintonia perquè són tertulians habituals. Acabem de saludar a l'Òscar Cardona, de la carpeta de l'AVI, de Castellà, el Juan Merino, també, de Sant Cugat. Són els habituals, avui no. Els habituals s'han quedat a l'altra banda i avui hem convidat a la Mònica Lablanca, que ja l'hem saludat abans, la directora de Ràdio Sant Cugat, de Cugat Mèdia. L'Imanol Crespo, director del Prat Ràdio. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé, agraït, molt content de compartir espai amb vosaltres. Surt la banqueta, no? Avui som la banqueta, no? De tertulians, no?
Home, si ho feu bé, potser podeu ser titulars.
Intentarem mantenir com a mínim la qualitat de sempre, que és molt bona.
Jo crec que sí. I Julià Guerrero, director de Ràdio Castellà, moltíssimes gràcies. Benvingut.
A vosaltres.
Bona tarda.
Gràcies. Bona tarda.
Bé, doncs aquest projecte que es diu Connectats fa 4 anys que dura i tot i que pot semblar un recorregut curtet, el darrere hi ha 6 emissores amb una bona colla d'anys d'experiència en els seus respectius municipis. Farem una alineació ràpida. Ràdio Castellà celebra enguany 41 anys, Ràdio Sant Cugat 40, els mateixos que celebrarà Ràdio Ciutat de Badalona. 24 farà la Municipal de Terrassa i 20 el Prat Ràdio i Ràdio Sabadell. Per tant, felicitats a tots. Des d'aquí la nostra felicitació, l'enhorabona a totes. No sé si heu fet els càlculs i heu sumat, però hi ha molta experiència acumulada.
Ets major d'edat, eh?
Hi ha alguna ràdio que està en la postadolescència, eh?
Ja. Bueno, com diria, com abans comentava la Isabel, estan en la segona primavera, no?
Bé.
Podríem dir. Doncs des de fa 4 anys el Connectats aglutina tota aquesta experiència i connecta les audiències d'aquests 6 municipis fent xarxa, fent comunitat, que és el que fem les ràdios petites, les ràdios locals. Avui volem escoltar els seus responsables i jo crec que ja ens han donat algunes pistes en algunes de les intervencions prèvies que hem tingut en el programa, i una d'elles és molt important i és la transcendència del mitjà, però és que ara ens acabem d'adonar de la importància que té un mitjà com la ràdio, sobretot després d'haver passat els 2 últims anys que hem passat de pandèmia. I a mi m'agradaria que precisament aquesta experiència ens la poguéssiu traduir aquí amb poques paraules. Intentarem fer-ho tot una mica més compacte. Han estat 2 anys difícils.
Sí, 2 anys complicadíssims per tothom, per tots els sectors. I jo explicaré una anècdota, si us sembla, i segur que aquí els meus companys doncs, complementen també, òbviament, no? Però si tots, ara se'ns ha oblidat, però al principi de la pandèmia tot era tanquem portes i tothom a casa, no? I per tant els periodistes era com, bueno, doncs hem de fer informatius, informar informatius i ja està, i la resta tothom a casa, no? Col·laboradors, tots els programes, tot es va parar i tot era informació i ja està. I de cop, un dia, no? Allò que, bueno, jo rebo un parell de trucades d'uns altres, la situació, un psicòleg m'explica, els hi preocupa la situació de com afectarà això, el tema dels ERTEs, no? Un tema amb gestor i tal, i de cop ens adonem, no? Jo crec que això va ser una evolució que ens va passar a tots, no? No, nosaltres no ens podem quedar a casa, no ens podem basar només al tema de la informació i anar a mínims. Ara, amb més motiu, hem de donar-ho tot i, per tant, recuperem a tots els nostres col·laboradors i comencem a fer espais per tractar tot el que li preocupa a la ciutadania, no? És a dir, si els comerços, els nostres comerços, el de la nostra ciutat, necessita suport, necessita fer arribar, no? O les farmàcies, no? El medicament, perquè la gent no pot sortir, doncs donem a conèixer les farmàcies que estan portant les coses, no? Els medicaments a casa. Donem a conèixer què està passant amb els ERTOs, què vol dir, i assessorem. Trobem psicòlegs que parli, que facin acompanyament. És a dir, va tenir un paper informatiu increïble per explicar el que passava a casa teva, però va tenir també aquest paper que més que mai té la ràdio, que és el d'acompanyament, el de suport, el d'anar una mica més enllà, no? De dir, què necessita ara la societat, i anem a posar-li una ferida, anem a curar-la, no? O anem a donar-li aquests mimos per tal que se sentin acompanyats, no?
Sí, totalment. De fet, jo crec que serem conscients quan passi una mica més el temps, i a mi ara ja que la cosa ja ha millorat una mica i ens sentim una mica millor, diguem, la societat sembla que torna a agafar, no?, la certa normalitat. Quan recordo l'any 2020 i com va canviar tot de sobte, encara se'm posa la pell una mica de gallina, perquè al veure la ciutat buida de sobte impacta, però veure la ràdio per on passen cada dia moltíssimes i moltíssimes persones que formen part de la teva comunitat, del teu dia a dia, de sobte no hi són, això ens va costar moltíssim, no? Aprofito per agrair també, jo crec que igual que s'ha fet al llarg de la pandèmia, agrair col·lectius de professionals, els equips que s'han hagut d'adaptar, perquè efectivament havien de ser a peu de ràdio, a peu de carrer, per garantir la informació, aquella informació que sortia del BOE a les 23:52 minuts de la nit, saber com arribava a la ciutat i com es concretava la ciutat, saber si s'obria el parc o no, si es podia accedir a la platja o no. Jo crec que ha estat el gran repte de professionals, i la voluntat, la flexibilitat que han tingut i com han encarat aquesta etapa ha estat fonamental per part dels professionals, i amb aquesta vocació, aquest esperit de servei públic. Al final som empreses, en el nostre cas som una empresa municipal, que al final no tenim una finalitat de lucre, el que tenim és l'encàrrec d'oferir un servei de qualitat, perquè la ciutadania s'ho mereix al final, no? I aquest era el nostre repte, i fer-ho no d'una manera passiva d'explicar només la informació local, sinó al contrari, fer un pas endavant i tenir una posició proactiva de poder oferir doncs un servei absolutament de qualitat, digne, on la ciutadania vegi que pugui confiar i tingui aquesta credibilitat en un moment de molts dubtes, no? En aquest moment de tsunami informatiu que es diu, moltes vegades costa veure on està la informació certa i on podem confiar, i nosaltres, jo crec que aquí els mitjans de proximitat hem fet una feina molt important i que es reconeixerà, però haurà de passar el temps segurament per veure-ho.
Sí, deixeu-me ser una miqueta més agressiu potser en el discurs, perquè heu estat com molt molt, molt, molt ben...
Obre el debat ara, va, Julià, obre.
No, però recordo, no és meva la idea ni la cita, amb alguna trobada, segurament era en vídeo, aquestes, aquests chats que ara tots fem de teletreball, que ens trobem en vídeo i tal, algú va dir, els periodistes que no hem volgut mai fer corresponsals, que no hem volgut mai sortir de, sobretot els que feien periodisme local, ara Vietnam t'ha vingut a veure tu. O sigui, com a professionals, doncs, sense faltar respecte al que suposa una pandèmia amb el daltabaix, sobretot sanitari, sociosanitari que hi ha hagut, no li diria un regal, però almenys pel que fa a la premsa local, Ràdio Castellà i l'actual, que és el mitjà paral·lel que tenim, és un pack multimèdia, és que vam triplicar audiències. És a dir, no, jo, nosaltres no tenim afany de lucre, sinó simplement va demostrar-se que allò era una eina útil. Tu parlaves del tema aquest del BOE, jo recordo emissions en directe, perquè també un dels temes d'orgull era, sí, hi ha teletreball, però Ràdio Castellà obre cada dia i estem allà i obliguem a la gent a posar-se en els moments pitjors, estàvem cada dia oberts, perquè la gent venia a vegades a preguntar en persona perquè tenia dubtes i estava tot tancat. És a dir, per tant, és una eina oberta al seu municipi, al servei, sobretot la part doncs, d'antena de ràdio, al servei de les inquietuds dels seus habitants, en moltes vessants, us tenim per exemple l'Òscar de la Carpeta de l'Avi, però tenim gent jove que fan programes en Twitch i també a Ràdio Castellà, i tenim espais de debat, etc. Però el que us volia dir, sent políticament incorrecte, és aquesta idea de que quan a vegades tens dubtes de que no saps cap a on vas, que no saps si al final té un sentit tot plegat, doncs mira, era un esforç, era un sacrifici i a més un risc, perquè no sabies si et moriries, és així de clar, és, hi havia la gent en algun moment que ningú s'atrevia ni allò obrint la porta amb no sé quina eina, o sigui, era una cosa de bojos, i tu sol per allà obrint la ràdio, escolta, després a l'altra banda, milers de persones doncs, donant-nos la raó i preguntant-nos amb tres mails a la vegada, amb uns canals d'Instagram oberts, puc anar a Badalona? Em recordo una pregunta que era, puc anar a Badalona que la meva mare fa no sé quan que no la veig? Quina responsabilitat haver de dir-li en directe a una persona en plena pandèmia si podia anar o no a Badalona? En aquell moment, els tres que estàvem a la ràdio buscant com bojos la resposta, no?
És veritat, ha estat una batalla, i una batalla dura que encara no s'ha acabat. Mirem-nos,
Sí.
Que encara ens anem protegint. Deixeu-me que fem també una pinzellada en relació a les llargues trajectòries que abans enumerava de totes les emissores que formem part d'aquest programa, que això ha permès que molta de la gent... Molta, a veure, potser he exagerat una mica, però hi ha gent que ha pogut fer el salt professional a altres mitjans importants. No sé, segur que us venen noms...
Jo et negaré la major, i és un discurs que la Mònica sap que l'hem tingut sempre a les ràdios locals i als mitjans locals.
Són escola?
No són escola.
Per què no són escola?
Perquè si som una escola no som professionals, som formadors. Tu et consideres una formadora o una professional?
Arriba un moment que converteixes en escola.
No sé, potser pots...
Arriba un moment, o sigui, tu passes d'alumne a professor.
Però això passa a qualsevol mitjà, a qualsevol empresa. Estic en contra d'aquest discurs.
No. Bueno, jo no formo part dels tertulians, Sou vosaltres, o sigui que vosaltres us ho discutiu.
Ets guerrero, no? Julià, ets guerrero, no?
Sí, és guerrero.
La Mònica sap per on vaig, perquè a vegades sempre, sobretot la gent que ve de grans mitjans, no? Mira, tenim ja per aquí l'Antoni Bassas, no? Potser ell no ens ho dirà, però sempre ve algú que està a la mitjana i diu, fue molt bé, sou una gran escola, no sé què. Escolta, com que una escola? Vale, sí. Hi ha gent que ve, que són joves, que col·laboren gratis, que et venen a fer la retransmissió del teu equip de futbol del poble i tal. Però, escolta, quan has de donar una notícia, l'has de donar amb la màxima professionalitat, igual que la dona, doncs, TV3. O sigui, jo em refereixo
correcte,
a això,
però s'està aprenent.
Sí, el que passa és que jo crec que això ve una mica dels orígens, els mitjans de proximitat, que sí que és veritat que el primer pas de les escoles era ens n'anem al mitjà local i llavors el discurs aquest d'aprem periodisme, després me'n vaig a un mitjà de veritat. I això jo crec que en una època dels nostres inicis era així, perquè era...
De voluntariat, d'entitat, de barris...
De gent que li posava bona fe, ganes, il·lusió, li agradava la ràdio i tal. però a poc s'ha anat professionalitzant i el que ara, òbviament, el que nosaltres volem defensar és que els mitjans de comunicació de proximitat, igual que el sector de la comunicació de proximitat, doncs té una pròpia veu, una veu professional que ha de treballar de la mateixa manera que es pot treballar en qualsevol mitjà nacional i, per tant, que ens venen becaris i òbviament els formem i marxen, sí, com qualsevol mitjà nacional, com qualsevol mitjà d'altre àmbit, però ara
potser hi ha
la més professionalitat...
Potser
ara...
tenen més llibertat als mitjans locals per treballar nous formats, per innovar, idees que potser però... doncs, mitjans més consolidats no s'atreveixen, doncs tu jugues aquesta carta perquè és una gent que et ve de nou i dius, mira, aquests nanos que us deia jo abans, el bar d'abajo, un canal de Twitch... Doncs escolta, i per què no els cridem? Perquè gent jove no el tenim a la ràdio, hem de ser sincers. Doncs uns xavals de 20 anys pues, fan el seu programa, el continuen fent igual, però què passa? Que el fan dintre de la nostra casa, a Ràdio Castellà, amb una qualitat d'àudio, una qualitat de vídeo, i és buscar aquesta oportunitat. Si aquests després es fan uns ibais o no sé què, doncs mira, enhorabona, els hem donat potser... els mitjans i l'oportunitat, però això a vegades d'escola o no escola, jo...
No, però aquella idea romàntica de venir a aprendre, anar-te'n a un mitjà gran, ara quan et ve algun becari et diu, no, era, prenc i m'aniré a un mitjà de veritat, no, ja estàs en un mitjà de veritat, això aquí és aquí per el que anava al... I això no exclou la nostra tasca, òbviament, que ens vinguin becaris i, òbviament, els acollim i professionalitzem i, òbviament, han de volar, han de marxar i han de veure altres
ja
realitats.
Veig que us queda, el camp us queda petit, eh? I haurem de fer, us haurem de convocar a una altra sessió, perquè no tenim una escaleta i anem tard.
Som els primers que l'hem trencat, ja, no?
Sí. No, la primera he sigut jo.
No, la Carme no ens torna a cridar, ho veieu, ja, sí, no, els directors?
Sí. I Manol?
Jo sí que estic una mica d'acord amb tu, Carme. Per mi sí que som escola, però també som equips, òbviament professionals, una cosa no treu l'altra. El que jo crec que hem de posar el focus és que efectivament els mitjans de proximitat no hem de ser com un període inicial en la trajectòria d'un professional que després donarà el salt a un gran mitjà, perquè això s'entén efectivament que nosaltres som una cosa de pitjor qualitat, i no. Nosaltres hem de ser capaços de generar un projecte propi de valor, de qualitat, amb estabilitat laboral, òbviament, també, cuidant els nostres equips, treballant el contingut, treballant el continent, m'agrada dir també els canals de distribució, en fi, tots aquests formats, i això també al final genera oportunitats per professionals i també per la nostra comunitat del jovent de la ciutat, que té aquí doncs, l'oportunitat, efectivament, igual que els mitjans grans i altres mitjans, doncs, de poder aprendre, de poder ser un trampolí formatiu professional de la seva carrera, però siguin estudiants en pràctiques o siguin persones que es dediquen a altra cosa i li agrada el món de la ràdio i tenen un programa d'una hora i això també es fa a escola. Per tant, diria, per intentar trobar el punt d'acord, que som universitat, com a tot arreu, tothom genera en certa manera el seu espai universitari. Jo crec que això ho hem d'aprofitar. Ben entès,
sí, però els mitjans grans li diuen això, eh? Els mitjans grans els diuen que són universitat, escola,
bueno,
i tal,
ens
ho diuen a nosaltres.
Perquè potser no s'aprèn tant en un mitjà gran.
Farem pròrroga i penal, si voleu, eh? Però ho farem un altre dia. No us preguntaré res més. Us deixaré, us allibero, perquè continuarem el programa. Moltíssimes gràcies. La convidada està feta, i és de debò. No ho dic per quedar bé. O
convida'ns,
sigui que
convida'ns. I...
Esteu convidats, cadascú des de les vostres respectives emissores. Sí. Fem un dia una tertúlia parlant de la ràdio. De veritat.
Doncs encantats, i tant, i tant.
Perfecte.
I contents.
Doncs els agraïm moltíssim a l'Imanol, al Julià, a la Mònica, als directors del Prat Ràdio, de Ràdio Castellà i de Ràdio Sant Cugat, que ens han acompanyat i ara de seguida parlarem amb una persona que fa molts anys que està a la ràdio, que és una de les veus de Ràdio Barcelona i que tindré el plaer de poder conversar amb ella una estoneta. Ho fem de seguida, en uns instants.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. Pain, I can see it in your eyes. Pain, somewhere deep inside, chasing all those dreams. It's harder than it seems. Fine. So never lose your smile.
dia m'agrada més la ràdio, escoltar la ràdio, fer ràdio. Així s'ha manifestat la nostra convidada d'avui i manifestat la seva passió per aquest mitjà. És la nostra convidada de la primera hora en aquest especial Connectats amb motiu del Dia Mundial de la Ràdio i, com us deia, és tota una institució a Ràdio Barcelona on dirigeix des de fa anys el programa Tot és comèdia. Rosa Badia, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda, Carme. Bona tarda a tots. Molt contenta de ser aquí, a més, en un espai que a mi, d'espai m'agrada, no? En un teatre. I felicitar-vos per aquests 40 anys de Cugat Mèdia.
I de la resta d'emissores.
Evidentment, a totes.
Que totes celebrem.
Molts anys.
Totes celebrem. És ben cert que la ràdio, com més la tastes, més addictiva es torna?
A mi és el que m'està passant, sorprenentment. Sí,
no?
Sí, sí. Jo no m'he cansat ni un dia de treballar a la ràdio i no és pose, eh? És de veritat que jo quan entro a la ràdio, encara tenim el bou de Pau Pi, aquell emblema de la ràdio, doncs encara quan travesso aquella porta encara sento emoció i encara continuo tenint ganes de fer programes, de comunicar-me amb la gent.
Quin va ser el teu primer contacte amb la ràdio?
El meu primer contacte en la ràdio va ser com a oient. Va ser trucant a una emissora i demanant una cançó.
Uh-huh.
Va ser trucant i demanant una cançó de Serrat. Això d'oient. Però ja de professional, jo estava estudiant primer de periodisme, una companya, Lola Molinero, em va dir que hi havia uns cursos, que es feien uns cursos de ràdio a Ràdio Joventut, em sobraven hores, vaig dir, i per què no? Per què no mirar-ho? Vaig entrar a Ràdio Joventut, vaig entrar a aquests cursos i em vaig enamorar de la ràdio. I ja no vaig ni esperar a acabar la carrera. Ja vaig començar a buscar feina, a Barcelona no me'n van donar, i me'n van donar a Manresa.
Uh-huh.
I me n'anava cada dia a Manresa a treballar. Anava i venia en tren cada dia a Manresa a treballar. I així vaig estar els primers 8 mesos.
I quan arribes a Ràdio Barcelona?
Doncs a través d'una prova, sabent-ho que fan proves, quan estava a Ràdio Manresa, m'hi presento, I m'agafen, i recordo a més molt bé la prova, que ens van fer improvisar 5 minuts en català, 5 minuts en castellà, fer una entrevista al mític estudi Toreschi, el Toreschi d'abans, el Toreschi de seients de fusta, seients de vellut, que imposava amb els directius de l'emissora, i em van acceptar, i vaig començar gravant publicitat, fent només publicitat, i després entrant als 40 principals, quan encara no eren els 40 principals, quan era la freqüència modulada de Ràdio Barcelona, una emissora musical.
I quan apareix el Tot és comèdia?
El Tot és comèdia apareix fa 15 anys, i és un programa que feia abans Crisol Tuà, que ara forma part també de l'equip de Tot és comèdia, però per aquelles coses que canvien els programes i canvien els presentadors, doncs a ella el van passar a un altre programa, fer la Hora L, i m'ho van proposar, i a mi la veritat és que em van fer un regal, perquè el Tot és comèdia parlem de tots els temes que a mi m'agraden.
Cultura,
tot el que és cultura, sigui teatre, sigui llibre, sigui cinema, sigui gastronomia, viatges, història, música, tot el que més m'agrada d'aquesta vida.
Vaja, que ens podries explicar pràcticament la història, l'evolució de Ràdio Barcelona.
Tant no, perquè vosaltres abans parlàveu dels 40 anys. En Ràdio Barcelona, per cert, aviat celebrarà el centenari. Falten 2 anys, només pel centenari. Jo vaig entrar fa molts anys, l'any 1978, i realment han canviat moltíssim les coses, molt, molt. Des del punt de vista tècnic és que no té res a veure. Des del punt de vista professional, el paper de les dones ha canviat absolutament. És a dir, que he tingut l'oportunitat de veure una gran evolució i veure com jo diria que sempre hem anat a millor en tots els sentits, el que vosaltres destacàveu ara, que hi ha més audiència, que ha crescut l'audiència, que la ràdio, en lloc de desaparèixer com pensaven alguns, ben al contrari, creix l'audiència i a més creixen les eines també per continuar a comunicar-nos. Ara que parleu de la pandèmia, aquí ens vam haver d'inventar tots 1000 maneres de continuar fent programes. S'han fet programes des de casa. Hi ha alguns realitzadors, presentadors que han fet el programa des de casa. Tècnicament ha estat possible,
sí.
Que també hem de fer un homenatge als tècnics que ens han facilitat tota aquesta feina. Sense ells no hagués estat possible, i als avenços tecnològics.
I parlant de tecnologia, clar, en tots aquests anys han canviat tant les coses, des de les màquines d'escriure,
sí. Els
reporters,
sí. Els
minidiscs, els CDs, ara ja tots són ordinadors. Quin ha estat el repte que se t'ha quedat aquí? I que dius, ostres, és que amb això no podia,
Mira, al principi Em va costar, però un dia vaig fer el clic i vaig dir, jo m'apuntaré al que sigui. Què s'ha d'aprendre ara això? Doncs ho faré. Jo recordo el primer dia que ens van dir, a les fórmules sí que fèiem autocontrol, però als magazins no. Autocontrol vol dir que tu has de fer tot tu.
Un Juan Palomo.
Jo me lo guiso, jo me lo como.
Exacte.
Exactament, és a dir, que tu fas trucades telefòniques, que tu poses la música, que tot. I primer pensava, no és possible, no és possible, no podré. Doncs sí, es pot. I el que vaig aprendre, per sort, va ser això, que sí que es pot. I no dic que no a res, ara.
Mm. T'has especialitzat, podríem dir que ets una periodista especialitzada en cultura, perquè qui no coneix a la Rosa Badia, si es dedica al món del teatre, del cinema, de la dansa, del que sigui, perquè a més tu també ets una consumidora de cultura.
Molt, 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 molt. Sí, m'agrada molt. Jo al teatre hi vaig un cop a la setmana segur, dos i tres moltes vegades, vaig al cinema, ara visitem llibreries cada setmana, això m'obliga cada setmana també a llegir un o dos llibres. No sé si sóc experta, però sóc una apassionada de la cultura, això sense cap mena de dubte.
Ets un especialista.
No ho sé, però sí. m'agrada molt, en gaudeixo molt.
Rosa Badia, també la relacionem amb una campanya que ja ha arribat a les 55 edicions, és la campanya solidària Cap Nen Sense Joguina, una marató radiofònica, també una institució dins de la casa, no?
Sí, sí, absolutament.
I per tu, m'imagino que, o per qualsevol periodista, una experiència brutal, no?
Absolutament, en tots els sentits. Primera, com a programa radiofònic, perquè representa estar-te davant dels micròfons moltes hores, amb molta atenció. Després, el plaer de poder compartir aquella nit amb tants oients i amb tants companys i col·legues de professió. Ara assenyalava el Toni Bassas, que està per aquí, és una de les persones que hi ha participat. Aquest any vaig compartir programa, doncs, per exemple, amb Jordi Évole, amb el Toni Clapés, amb el Manel Fuentes, amb l'Andreu Buenafuente. Doncs és un plaer, és un regal que et fa la vida i després el motiu pel qual el fas, per fer feliços a molts nens i nenes que cada matí de Reis doncs, reben la nostra joguina gràcies a aquesta iniciativa solidària.
Relacionada amb això, mira, escolta, quiero que destierren a José María Aznar, quiero que follar sea más fácil, quiero que todo esto se arregle si puede ser, quiero que los jugadores del Madrid bailen sardanas al celebrar un gol. No voy a intentar mai més llegir Ulisses de Joyce y quiero poner la ràdio i aprender. Què és tot això?
Vull tot això. Mira, és una de les seccions de les que estic més satisfeta i a més em van poder fer un llibre. Allò, a la gent de la ràdio el que ens passa és que no desconnectem mai. I jo un dia més que va ser molt feliç a la meva vida, un dia que estava a Santander, i dic que era feliç aquest dia perquè al matí va començar podent assistir a un assaig de Mario Gas. Mario Gas estava fent teatre, jo sóc amiga de Mario Gas, amb el Constantino Romero, vam anar a un assaig. Després vam anar a dinar amb el Mario, amb el Constantino, s'hi va afegir un altre actor que desgraciadament ha mort fa molt poquet, Ricardo Moya, i el dinar es va allargar molt. I de cop i volta una amiga del Ricardo apareix amb el llibre de José Agustín Goytisolo, un llibre de poemes. I ara, com a les 7 de la tarda, i el Mario comença a llegir poemes en veu alta. I llegeix Quiero todo esto de José Agustín Goytisolo. I jo, a mesura que el Mario anava llegint el poema, jo pensava, això és una secció de ràdio. I sí, li demano cada setmana a algú, escriptors, actors, cantants, que em facin una versió. Jo recordo que li vaig dir al Constantino, i em va dir, home, però no t'ho faran, això és molt difícil. Ho vaig dir a la ràdio també quan vaig tornar. No, home, però això no t'ho faran, això no és possible. Doncs mira, en tenim centenars, per sort, gràcies a la generositat de tantes i tantes persones que, Carme, estic pensant que t'ho demanaré.
Ah, sí?
Que facis la teva versió.
Deixa'm que m'ho pensi.
Sí, perquè no és fàcil, s'ha de pensar, però també home, és cert que moltes vegades moltes persones m'han dit, home, doncs mira, m'ha anat bé per això, perquè he reflexionat, perquè he fet balanç, perquè m'he desfogat.
És un exercici molt bo, eh?
Sí.
La veritat és que sí, ara que jo em podria identificar perfectament amb moltes d'aquestes,
Sí.
I jo crec que la majoria, en general. He vist en el teu Twitter que parles d'un reality. Clar, hi ha realities i realities,
Sí.
No ens apuntarem a tots, però no. Hi ha alguns que sí que valen la pena. Hi ha un que el fan a TV3, el Llop, que sí. És aquest concurs que cerca la companyia d'actrius i actors amateurs per fer Terra Baixa.
Què et sembla?
Doncs em sembla que és una bona idea per diverses raons. El que posava en el tuit, si fa no fa, és que valorava que respectessin els concursants, que els tractessin amb respecte, i després que ensenyava com és la professió. Jo tinc la sort, ara et parlava, per exemple, d'això, de veure dirigir a Mario Gas, que és un plaer veure com es prepara un espectacle, però moltes vegades, i això ens passa també a la ràdio, i aquí es pot pensar que a la ràdio tu fas el programa dissabtes i diumenges, vas el dissabte a les 12 i ja està,
i no? I te'n vas a casa, no?
I te'n vas a casa a les 2. Doncs no, hi ha molta preparació al darrere. Els actors, quan fan un espectacle que després potser només està un mes en cartell, doncs hi ha moltes i moltes hores de feina, d'assaig al darrere, hi ha molta feina de taula. Aquest programa mostra això, mostra com és de difícil aixecar un espectacle. I això a mi m'agrada, m'atreu, i em sembla bé que s'expliqui. I em sembla fantàstic que tingui una bona audiència, sorprenentment, que funcioni, que la gent li interessi el món de les bambalines.
Sí, sí, fins i tot si no tenen cap mena de relació ni coneixement,
sí,
perquè
sí,
és un
sí,
programa
sí.
Que està ben fet.
Exactament, exactament. I després bé, té aquesta bèstia escènica que és l'Àngel Llàcer, que té una capacitat per comunicar extraordinària.
No marxarà sense explicar-nos una anècdota.
Ai.
De la ràdio, on deus tenir una pila,
però,
no?
Però jo et deia abans, és que sóc superamnèsica i dolenta explicant anècdotes.
Una recent?
No m'ha passat així res extraordinari, no? A banda d'aquests atacs de riure que són terribles i que després t'estires dels cabells. No sé, hi ha es feia un espai de gazapos,
sí?
On sortia una cosa que va passar a la Ràdio al Sol, que era regalava un supermercat que es deia Supermercados Tiburón, regalava la compra el que es podia recollir durant un minut. Anava el locutor seguint a una persona amb un carret i havia de posar al carret tot el que volia. Doncs jo recordo Rosa Caparrós, una locutora, que ho estava fent amb la persona afortunada aquell dia, i aquella persona se li va posar a criticar els tomàquets. I aquella locutora ho volia arreglar, perquè era un espai comercial,
clar.
I no hi havia manera, eh? La senyora R que R criticant el producte.
Home, doncs és una història simpàtica,
que ens suposa difícil, que ens suposa
sí,
difícil
no,
de vegades.
I tant. Doncs escolta, Rosa, se'ns acaba el temps i t'he de dir
sí.
Que he estat encantada de la vida de poder parlar amb tu, perquè si jo ara tanqués els ulls,
sí.
T'estaria escoltant a la ràdio. Fa molts anys que escolto el teu programa i poder avui conversar amb tu, compartir aquesta estona de ràdio aquí a casa nostra i davant del públic, sincerament, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me, per connectar-me avui aquí, per poder connectar-me avui aquí. Moltes gràcies, Carme, i m'encanta més ser talonera d'Antoni Bassas. Moltes gràcies, Carme.
Gràcies, gràcies.
Compte, no el toquis, que es trencarà.
Que no el toqui? És un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident, perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Pink Floyd.
Queen.
Bob
Dylan.
La música que ha marcat els millors moments de la teva vida a Jukebox de nit.
Els dilluns a les 10 de la nit a Ràdio Sant Cugat.
Cada cap de setmana ens posem en joc. Futbol, bàsquet, hoquei, patins, handbol, waterpolo. Una temporada diferent amb la màxima intensitat. Més esports, més categories, més directe. Dissabte i diumenge a les 8 del vespre a la teva ràdio local.
La Bona Música, amb Lluís Bonamusa. Un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
Els diumenges, a les 3 de la tarda, al 91.5 FM.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Cugat.cat. Notícies.
Bona tarda, és dimecres 16 de febrer de 2022 i és notícia que els 5 embassaments que abasteixen d'aigua a Sant Cugat es troben al 60% de la seva capacitat en gairebé 350 hectòmetres cúbics. Això suposa un 26% menys d'acumulació respecte a fa un any, quan aquests mateixos reservoris del sistema Ter Llobregat i de la conca del Llobregat estaven a poc més del 85% amb 526 hectòmetres cúbics. Es tracta d'uns nivells poc habituals per aquestes dates, ja que, segons l'Agència Catalana de l'Aigua, la mitjana de l'última dècada dels mesos de febrer se situa a prop del 75% de la capacitat. També és notícia avui que arriba el Carnaval i també ho farà, com no podia ser d'una altra manera, a Mirassol, Les Planes, La Floresta i Valldoreix. Enguany hi ha desenes d'activitats planificades per celebrar aquesta data tan assenyalada, la rauxa que antigament precedia les restriccions imposades per la Quaresma. Poden consultar totes les activitats programades a Cugat Mèdia. Entrin a www.cugat.cat. Atenció al tram de carrer Coster de Valldoreix entre la Rambla de Mossèn Jacint Verdaguer i el carrer d'Albert Rosàs. Queda tallat el trànsit a partir d'avui mateix per obres de millora del paviment. L'actuació que comença avui s'arranjarà la calçada, que estava en mal estat, retirant el ferm de formigó i les llambordes malmeses i aplicant una campa asfàltica. Així es pretén millorar el pas dels vehicles per la via amb un pendent molt pronunciat. Mentre durin els treballs, tampoc no es podrà accedir a l'aparcament de terra que hi ha a tocar de la Rambla de Mossèn Jacint Verdaguer. I en esports és notícia que el campionat local de natació escolar organitzat per l'Ajuntament a través de l'UMED es disputarà el diumenge 27 de febrer a la piscina municipal de la Rambla del Sallent. Aquesta competició està adreçada a nens i nenes no federats. Les categories són des de prebenjamí fins a cadet i les inscripcions s'han de formalitzar en un enllaç que trobaran també a www.cugat.cat i finalitzen dimarts que ve. Les modalitats del campionat són crol, braça i esquena. La competició es divideix en proves individuals i en diferents distàncies segons les categories. Per exemple, prebenjamí i benjamí hauran de completar 25 metres i a la via infantil i cadet hauran de nedar 50 metres. La prova de relleus es fa a través dels diferents centres escolars. Els equips hauran de ser de 4 membres, 2 nens i 2 nenes, amb estil de crol. Hi haurà medalles pels 3 primers de cada categoria i trofeus pels 3 primers en categoria d'equips. Res més per ara. La informació torna d'aquí una hora a la mateixa sintonia i constantment a internet a www.cugat.cat.
Serveis informatius de Cugat.cat.
L'associació Amants del Teatre i Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, t'apropen grans obres de la literatura a través de la oïda.
Ivan Ivanovich es treu una nota de la butxaca i la llegeix.
Una bola de cristall per al llum, una lliura d'embotits, 5 còpecs del clavell d'espècie...
Socials de l'afer, però juro solemnament... que no he tacat el nom del
30,
meu marit.
40, 50, 60. Aquí té els seus diners. Ara, on m'he de posar?
Radioteatre, amb obres de Mercè Rodoreda, Pere Caldés, Robert Robert o Anton Chekhov al 91.5 FM i a www.cugat.cat.
Amb Carme Reverte.
Salutacions novament des de la sala Clavé de la Unió Sant Cugatenca en aquest especial Connectats que fem avui amb motiu del Dia Mundial de la Ràdio. Ja hem passat la primera hora, iniciem la segona en directe, com us dèiem. I ara, per estrenar la segona hora, una miqueta de música. Els hem presentat abans, ens continuen acompanyant el Guillem i la Mar Esteban, són germans, Willio, com a nom artístic. Què ens interpretareu ara?
Doncs mira, de les dues entrevistes que hem fet fins ara a la ràdio, les dues vegades m'han preguntat per la vegada que em vaig enamorar a la universitat i tal, no?
Ah, sí?
Sí, i he dit, vale, doncs saps què? Portaré el tema que parla d'aquesta experiència.
Ja no t'ho preguntaré, doncs.
Ja no m'ho haurem de preguntar.
Molt bé.
No. És un tema que sortirà més endavant, es diu Helena, i bàsicament doncs, és un... Us mostro una mica una cosa que encara no ha passat per estudi, però faré una versió.
Una primícia, això.
És una primícia, exacte.
És una primícia. Mm-hmm. Perfecte, endavant.
Els ocells canten la teva cançó quan et veuen creuar. No diré que et penso tant, que perdo la gana i no la trobo a faltar. Em sento bé. Només i ara però sense cap raó treus allò de tu. I en un segon no sé pas on sóc, què en veus tu. Els arbres buiden de fulles el bosc quan al vespre no hi ets. I no diré que portis la primavera de vestit quan ve el fred. Em sento bé. Tan sols. I és llavors quan estàs a prop, quan et miro als ulls, que en un segon no sé pas on sóc, i és que m'he perdut en tu. Caic, caic ben avall. Caic de pensar, i és que ho tinc clar, que tu i jo potser mai serem junts.
Willio, apunteu aquest
moltes
nom,
gràcies.
Eh? Willio. Són el Guillem i la Mar i ens acompanyaran a la tercera hora també, oi que sí?
Sí, un últim tema, també tranquil·let, eh? Avui vinc tranquil·let, però bueno, no passa res.
Molt bé, moltíssimes gràcies. I tot a punt perquè soni la sintonia del nostre personatge. Arriba el moment de parlar amb el nostre convidat d'avui. Normalment, a aquesta hora, al programa sempre tenim una persona amb qui conversem per reconèixer, per conèixer també la seva trajectòria professional, personal. Avui tenim un professional així de gran, eh? El nostre estimat Antoni Bassas. Deixa'm que primer saludi que acaba d'arribar l'alcaldessa Mireia Ingla, ens acompanya precisament també en aquest programa especial. Moltíssimes gràcies, alcaldessa, la tenim aquí amb nosaltres i m'imagino que moltes ganes també de conèixer totes aquestes històries que ens hauràs d'explicar aquesta tarda. Primer de tot, deixeu-me que us expliqui així per sobre només que és Premi Nacional de Periodisme el 2001, Premi Ondas per l'Espai d'Humor Alguna Pregunta Més, autor de A un pam de la glòria i Premi Josep Pla de novel·la el 2018 per Bon dia, són les 8. Avui passa pel Connectats, un periodista que s'ha fet i ha crescut professionalment a la ràdio abans de fer el salt a altres mitjans com la televisió o la premsa. Avui coneixem més de prop el periodista i actual directiu del diari Ara, Antoni Bassas. Antoni, bona tarda.
Bona tarda.
Ara sí, eh? Escolta, no és gens habitual que passi això ara i crec que en algun moment del programa d'avui s'ha passat una mica de rasquillada per aquest tema, perquè els temps han canviat, però l'Antoni Bassas va començar molt jovenet a col·laborar a la ràdio. Vas començar a Ràdio Joventut quan només tenies 16 anys.
Sí. Sí, sí. A casa tota la vida havien escoltat molt la ràdio, la meva mare era una oient de ràdio dels matins, al cap de setmana escoltàvem el Barça a la ràdio, i recordo aquell moment canònic a l'hora de dinar en què la meva mare deia avui a la ràdio han dit, i jo m'adonava que per ella el que deien a la ràdio era molt important. Estem parlant d'una persona que per raó de la Guerra Civil no va poder estudiar, la van posar a treballar molt joveneta, i per tant la ràdio venia a ser... Això ho ha explicat alguna vegada l'Iñaki Gabilondo, venia a ser com aquests graons plegables que els desplegues, puges i pots arribar a un prestatge que hi ha una mica més amunt. Uh-huh. Doncs la ràdio servia de plataforma per accedir a un nivell més alt de coneixement, entendre una miqueta més el món, conèixer gent, que se't despertessin mons, escoltar música, estar al corrent de les novetats de tots els estils. I això, vulguis que no, em duria anar empapant, de manera que recordo que de ben petit quan em preguntaven tu, nen, quan siguis gran, què vols ser? Doncs jo deia, jo vull transmetre partits de futbol per la ràdio. I amb 16 anys, a la vora de casa, amb una ràdio barcelonina, però local, que era Ràdio Joventut, que formava part de l'Ente Público Radio Televisión Española, Doncs vaig anar a preguntar si podia fer alguna cosa. I em van dir, sí, hi ha un programa per nens, el dissabte al matí, on venen nens a cantar una cançó, presentar un concurs, llegir una redacció, tu què t'agradaria fer? Jo vaig anar, i aleshores va passar allò de, aquest nano té molt bona veu, i un bon dia em vaig trobar en un camp de tercera divisió, un diumenge al matí, en un carrusel d'aquests de minut 24 de la primera part, Sant Andreu 1, Júpiter 2. I així vaig començar.
Així vas començar i un dia et van enviar a un succés, un atracament a un banc.
No, va ser això, però va ser un atracament amb segrest que va durar 48 hores.
I no hi havia ningú per enviar?
No, perquè va començar un dissabte al migdia i va acabar un diumenge. Llavors, jo el dissabte al migdia, és que això és autèntic, vaig anar a la ràdio a buscar el previ per connectar i el micròfon i el passi per anar, és igual, al camp del Barça Atlètic, al Fabra i Coats. I en aquell moment diu, hi ha un atracament amb ostatges al Banc Central a la plaça Catalunya. Tu, vés-hi. I m'hi van enviar i vaig començar a informar, primer des d'una cabina, després quan se'm van acabar les monedes, estem parlant de l'edat de pedra, quan se'm van acabar de les monedes vaig entrar en una botiga, vaig demanar si em podien deixar el telèfon, quan els de la botiga es van atipar de deixar-me entrar des del seu telèfon, vaig dir, escolta, no podeu enviar una unitat mòbil? I aleshores la van enviar i em van instal·lar, com que formaven part de la mateixa empresa, l'empresa pública RTV, doncs em van posar a la terrassa d'on està ara Apple, a la cantonada de Passeig de Gràcia en Plaça Catalunya, hi havia Ràdio Nacional d'Espanya. I em van posar a la terrassa, al cinquè pis, des d'on tenia vista directa, i vaig estar transmetent fins i tot per Ràdio Cadena Espanyola, és a dir, vaig haver d'entrar per tot Espanya explicant això. Allò va durar, ja et dic, 48 hores, al final del qual van dir, bueno, aquest noi no només té bona veu, sinó que a més no ho fa malament. I aleshores em van començar a donar més responsabilitats.
Tu assegures que a la teva vida has tingut, i de fet tens dos grans vicis, el futbol i la ràdio.
Això era abans.
El futbol, vas dir, en
el seu moment... No, més que res, perquè quan et fas gran vas afegint vicis.
Dius, el futbol m'ho ha donat tot, la ràdio també. Per tant, et sents una persona afortunada?
Sí, sí. He tingut, diguéssim, la sort de poder-me dedicar a allò que sempre m'ha agradat, de poder-ho fer amb reconeixement de l'audiència, perquè la feina del periodista no és una feina teòrica que es faci en un laboratori, sinó que tu ets un emissor que emet un missatge perquè el rebi algú, i aquest algú no haurien de ser només una o dues persones, sinó que haurien de ser quantes més millor. I des d'aquest punt de vista sí, miro enrere i em sento satisfet. De manera que la manera en què m'ha anat la vida, en certa forma jo l'havia desitjat i és possible que verbalitzar-la sigui el primer pas per aconseguir-la, però en lloc està escrit que allò que tu desitges s'acabi convertint en realitat.
I, clar, com que se li veia futur al noi, el noi arriba a Ràdio Barcelona. Quan arribes a Ràdio Barcelona?
Amb 20 anys.
20 anys. Amb la carrera...
No,
estaves estudiant.
Estava fent segon o tercer aquí a Bellaterra, a l'Autònoma.
M'imagino que també eren temps en què la gent patia, els estudiants, perquè, ostres, és que no hi haurà feina, no trobarem res. Això és el conte de mai acabar, no?
Totes les
promocions els hi ha passat el mateix.
Jo anava a la universitat a una època que es deia la universitat és una fàbrica d'aturats. Això, poc o molt, ha passat sempre. També és veritat que pertanyo a una generació que va veure desaparèixer els mitjans del franquisme i va veure néixer els mitjans de la democràcia i de l'autonomia. És a dir, jo començo la carrera l'any 79 i l'any 83 es funda Catalunya Ràdio i l'any 84 TV3. I va aparèixer doncs, l'Avui i va aparèixer El Periódico i l'edició catalana del País. És a dir, és un moment d'efervescència política, d'obertura a la llibertat i a la democràcia i, per tant, de nous mitjans que expliquin una nova època perquè els vells no serveixen, perquè la gent no se'ls creu, perquè estan contaminats de franquisme. I, per tant, jo em vaig, beneficiar d'aquesta eclosió, però, en general, què t'haig de dir? Vull dir, mai no ha estat fàcil el pas de la universitat a la feina.
Ho dic perquè, clar, és que sembla que sempre és en el moment els que pateixen més són els que ara A veure, que els temps són diferents i que els temps han canviat, això està claríssim, però que vaja, que tots hem passat també per aquesta situació i al final...
Sí, amb circumstàncies diferents, perquè de la mateixa manera que et dic que es van posar en marxa mitjans tan potents que encara ara no només existeixen, sinó que són troncals en l'espai comunicatiu català, també és veritat que en aquella època no hi havia internet, ni podies fer podcast, ni podies fer tu no podies ser influencer o youtuber, tu necessitaves un canal. I aquest canal era la ràdio, i les ràdios eren comptades, era la televisió, i hi havia un canal, després dos, i de diaris n'hi havia més, però si volies fer audiovisual, el canal no te'l podies muntar tu. I en canvi ara no. No pretenc dir que la meva època fos més difícil que la d'ara, senzillament era diferent, però són condicionants que s'han de tenir present. Tampoc, per exemple, a la universitat no hi havia, en canvi, no hi havia encara la facilitat d'anar-te amb una beca Erasmus a l'estranger. El nostre món era més petit. Aquí el que més havia triomfat és un que havia anat a París o a Londres. I parar de comptar, això era tot.
Ja. Mira, t'he portat un regal.
Oh, que bé.
Sí.
Moltes gràcies.
Mira. És que és la, jo crec que és l'única foto, i tu no ho saps, on estem junts.
Bueno.
Sí, no riguis. Té.
En quina situació?
Mira.
Ah, bueno, estem junts amb un munt de gent més, Això no és gaire lluny d'aquí, això és a la Universitat Autònoma.
Això és a l'Autònoma.
Quan en Puyal va fer 25 anys de les transmissions de futbol en català. Sí, mira, aquí hi ha un Sant Cugatenc de residència, el Sergi Cotillas.
Sí.
Aquí davant.
I tu al costat del Buet.
I jo estic al costat de l'Eduard Buet, ara no em sabria trobar, però estic
jo
per
trobo.
Aquí. Sí.
Sí.
Tu també hi eres.
Sí.
Perquè tu també vas fer transmissions esportives.
Sí, senyor.
A on?
Aquí. En aquesta casa.
També.
En aquesta casa. Per això dic que és l'única foto en què coincidim els dos. No estem sols, evidentment. Però
feies...
avui serà la segona.
Sí.
Eh?
Què feies, el júnior i...
Júnior, Sant Cugat i tots els que...
Tot el que hi havia,
Sí.
Que bé.
Però vaja, l'entrevista te l'estem fent a tu. Això era una broma. Era un trencar el gel, no? Però m'ha fet molta gràcia perquè tinc aquesta fotografia a casa i dic, mira, la podem compartir per parlar precisament d'aquesta època, de l'època en què formes part de l'equip de futbol en català amb el mestre.
Sí, aquesta és una de les altres coses afortunades que m'han passat a la vida, i és la possibilitat de treballar a la ràdio i a la televisió amb una persona sense la qual no s'entendrà la història de la comunicació a Catalunya de la segona meitat del segle XX i de part del segle XXI, que és en Joaquim Maria Puyal. Perquè estem parlant d'algú amb una enorme personalitat, amb molt de criteri, que a més va ser un pioner, algú que es posa a transmetre en català quan ningú no transmet en català, i quan ell se'n va tothom transmet en català, perquè demostra que és viable, que és rendible i que pots aconseguir èxit. I per tant l'aprenentatge no només professional sinó vital al seu costat va ser molt gran. Clar, tu pensa que jo vaig començar a treballar això quan tenia 20 anys, l'any 81, vaig plegar de treballar amb el Puyal l'any 95 quan vaig començar a fer el matí de Catalunya Ràdio, aleshores ja en tenia 34. I imagina't el que cap a la vida d'una persona i lo molt esponja que és una persona a aquestes edats, dels 20 als 34, de manera que, esclar, jo vaig passar de ser això, doncs algú que, com aquell qui diu, no havia sortit del barri de Gràcia de Barcelona, doncs jo sóc, a agafar avions cada cap de setmana per anar, és igual, doncs a Sevilla o a Madrid o a Bilbao, o molt sovint, per anar a Múnich, o per anar a Liverpool, o per anar a Roma, o a Atenes, o a Kiev. Esclar, jo de cop i volta em vaig trobar viatjant per tot Espanya i per tota Europa, i això també és una gran escola de vida.
De futbol podríem estar parlant segurament moltíssimes coses, però vaja, no col·lapsarem l'entrevista només parlant de futbol. L'únic que sí que m'agradaria saber, és veritat que tu vas portar la Copa d'Europa en el teu cotxe?
Sí.
La de Wembley,
La de Wembley, la primera. Sí, perquè va haver-hi un dia al matí que vam quedar al camp del Barça per fer-nos la fotografia per una casset, estem parlant de l'edat de pedra, per una casset amb els gols del Barça durant aquella Copa d'Europa i la Lliga que es va guanyar a Tenerife, o sigui, que es va guanyar amb el Madrid perdent a Tenerife l'any 92, l'any dels Jocs. I a la portada sortíem el Puyal, la Pilar Calvo, el Jordi Basté, el Josep Vives, el Santi Carreras i jo. I ens vam fer una fotografia a la llotja del Camp Nou i sobre la gespa amb el trofeu de la Lliga i el trofeu de la Copa d'Europa. I a aquella hora, eren les 11 del matí o així, el primer equip del Barça se n'anava, no sé, a la plaça de Sant Jaume, em sembla, o no sé, o a l'Ajuntament, no sé, anava a una recepció oficial amb la Copa. I ens van dir, us estan esperant la Copa, l'autocar sortirà tard per culpa vostra i estan al miniestadi. Esclar, entre el Camp Nou i el miniestadi, caminant hi pots estar, segons com, 4 o 5 minuts, anant de pressa. I dic, bueno, doncs anem amb el meu cotxe. I llavors un empleat del club amb la Copa d'Europa, jo amb el meu cotxe, i la vam portar. Sí, és una d'aquelles coses tan divertides que passen a la vida. Sí.
Uh-huh. I em sembla que tu també hi vas ser en el moment en què va sorgir, es va crear, un altre mestre, en Johan Cruyff, va, podríem dir, que crear el concepte de l'entorno. Sí?
Sí, sí. A la vida hi ha tres entrevistes, és curiós, hi ha tres entrevistes que la gent em recorda molt. Una, el dia sense cotxes, que li vaig preguntar a Joan Clos com havia vingut a la ràdio i va dir que amb cotxe.
Molt bé.
Una altra que li vaig preguntar a un conseller agnòstic que patia molt per la sequera, una mica com ara, si havia resat perquè plogués, i va dir que sí, que havia resat a la Moreneta. Ja veus tu per quines coses et recorden, no? I aquesta que em dius tu del Cruyff és Praga, a Praga, el camp de l'Esparta de Praga, al final d'un partit de la Copa d'Europa que el Barça ha perdut. Falta un mes perquè guanyi la Champions, però en aquell moment no ho sabem encara, perquè acaba de perdre el partit, hi ha molt mal rotllo. I quan l'entrevisto sobre la gespa, en Cruyff diu: aquí el problema és que tothom pressiona i tenim un entorno molt difícil. I aquella expressió va fer fortuna.
Fins a dia d'avui?
Fins a dia d'avui, sí. Avui dia es parla de l'entorn. A més, no només en termes esportius, també pels polítics, sí, sí, l'entorn, no? Allò que condiciona, que condiciona la situació en la qual opera un determinat subjecte, això, esportiu o polític o el que sigui. Sí.
Uh-huh. Una més de futbol, però més propera. Uh-huh. La teva participació amb la candidatura d'en Víctor Font a les últimes eleccions,
sí,
a la presidència del Barça. Ostres, una decepció per tu, personal o no?
Home,
ho dic perquè hi havia molta feina darrere d'aquella candidatura.
Sí, molta. A més, un quan es presenta per guanyar, no per perdre, de manera que des del punt de vista dels resultats no vam acabar contents, però sí de la feina feta, de com vam ser valorats, i en fi, aconseguir el 30% dels vots en aquestes condicions, doncs no va ser gens fàcil. De fet, això, presentar-me a la candidatura a Manfon, és com un bolet a la meva trajectòria professional, perquè jo tota la vida he fet de periodista. I aquesta és la primera vegada que anava amb una candidatura. I ja ho veus.
Has quedat escaldat?
No, però... No,
és que
però,
em donava la sensació que...
No, però he vist coses des de l'altra banda, uh-huh. I això sempre és interessant. Diguéssim, no, en certa forma he quedat enriquit per tot el que he viscut. El que passa que és dolorós. És dolorós. A més, jo crec que el Barça hi va sortir perdent, perquè amb tots els respectes per les opinions del soci, que li va donar una victòria aclaparadora a Joan Laporta i amb tot l'efecte per l'actual president del Barça, jo crec que la nostra candidatura tenia elements per haver aprofitat millor aquest any aproximat de mandat. No? Les eleccions van ser el 6 de març, o sigui que aviat farà un any.
Uh-huh. L'Ondas. Tens un Ondas?
Dos.
Dos?
Dos.
El que passa que
el segon no surt gaire bé mai, però el vam guanyar també... Sí, el vam guanyar l'any 97, que és el que tu dius,
sí,
per alguna pregunta més a la ràdio,
sí,
i després el 2014 per alguna pregunta més a la tele.
Ah, home, el de la tele no el tenia comptabilitzat. Però el de la ràdio, efectivament, és per al programa d'humor, alguna pregunta més, i segur que tampoc no ho saps, però a Sant Cugat existeix per Festa Major un torneig entre polítics i periodistes. Saps com es diu?
No.
Alguna pregunta menys?
Està bé.
Ho vam aprofitar. Parlem de la teva etapa. Quan deixes el món dels esports, continues a Catalunya Ràdio i passes als matins.
Bueno, pel mig va haver-hi aquests mesos de PM. És que per mi és molt important, perquè va ser el primer programa, el vaig pujar en marxa, el vaig posar en marxa juntament amb un altre segon cugantenc il·lustre de residència, que és el Xavier Bosch.
Uh-huh.
I el, recordo que sigui, allò dius, ostres, estan passant coses i no s'expliquen prou bé, on se li podria treure més suc, i vam crear un espai irònic, etcètera. No era només d'espifiades de locutors que s'equivoquen, no? I en comptes de dir nord-americans, diuen nord-americons, que això ha passat. Sinó... No, sí, bueno, són les 6:30, perdón, les 6:30 i un minuto. Bueno, això ha passat. Eh? No només això, sinó també d'ironitzar sobre la política catalana i espanyola, que ja en aquella època hi havia molt per ironitzar. Bueno, per dir-te que la portada que desencadena finalment la creació d'Alguna pregunta més és una del diari ABC de l'endemà de la Diada, del 12 de setembre de l'any 93, amb una foto de Jordi Pujol així de gran a la portada i un peu de foto que diu "Igual que Franco, però al revés, persecució del castellano en Catalunya". L'any 93. És clar, dius, bueno, això, una de dos, ho prens molt seriosament i, no sé, si fots una querella, o comences a ironitzar sobre això. I vam començar així i ja fa 28 anys que estem en la història aquesta.
Veig que t'agrada, eh? Aquesta part de la teva trajectòria, fent una cosa diferent, segurament,
una cosa diferent,
no?
I sí, saps què passa? Que, en fi, finalment cadascú desprèn la imatge que té i ja està. Això. Però hi ha molta gent que diu, mira, el senyor Bassas és una persona seriosa. I, d'acord, si per seriosa s'entén fiable i responsable i tot això, doncs d'acord, excel·lent. Però aquest senyor Bassas tan seriós té sentit de l'humor, no? I aleshores a molta gent quan li dic, bueno, no, si és que Alguna pregunta més és una creació meva, hi ha gent que no s'ho creu. Però és que és així. Vull
dir... Que quedi clar, eh?
Sí.
Que quedi clar.
Sí.
Anem, doncs, a l'etapa de... del magazín.
L'entrevista la feies tu, no?
Sí, i tant.
Doncs endavant.
Els matins de Catalunya Ràdio. Com fas aquest canvi? No sé si arriba perquè sí. Estan buscant un perfil diferent, perquè
bueno,
tu ja...
Estan buscant algú que substitueixi el Cuní per 6 mesos. Com que és per 6 mesos, ningú no ho vol fer. I per què substituir el Cuní ningú no ho vol fer? Perquè abans de mi li diuen altra gent. Jo sóc com, no sé exactament quina opció, però segur que no era de les primeres. I al final, ja gairebé per favor i de genolls, em diuen que agafi això, que no m'amoïni, que després tornaré a fer l'APM. I els dic, bueno, però aleshores farem l'APM al matí. Sí, sí, el que tu diguis. I em trobo fent una cosa... que quan no se sabia que la faria, però ja se sabia que el Cuní deixava al matí, un dia, sopant al costat de la ràdio, a l'hora de l'APM, just abans, devien ser 11:15 de la nit, un company em diu, has vist que el Cuní deixarà els matins? Dic, sí, jo ja ho sabia, però no es podia dir encara. Diu, sí. Diu, no voldria estar en la pell del que ho agafi. Em va dir. Bueno, doncs molt bé, doncs, excel·lent, doncs moltes gràcies.
Et va animar, eh?
Em va animar molt, sí. Vaig veure, bueno. Però en el fons sí que em va animar. Saps per què? Perquè vaig veure que... les meves accions, les accions de qui substituís en Cunis pagaven tan poc que qualsevol cosa que fes bé seria molt ben rebuda. Bueno, no va anar malament, m'hi vaig estar 14 anys. Sí.
Déu-n'hi-do, 14 anys.
I això va anar així, però tampoc és casualitat. És a dir, què vull dir amb això? Quan jo agafo els matins de Catalunya Ràdio, tinc milers, no exagero, milers d'hores de ràdio en directe amb el futbol, al costat del Puyal. He estat 3 anys presentant un programa de màxima audiència a TV3 que es diu Tres Pics i Repico. He escrit guions per la Lloll, he creat personatges com la Sandra Camaca o la Vanessa, el vídeo. És a dir, jo no llegia només la part esportiva dels diaris, a mi m'interessava l'actualitat política, l'actualitat internacional. En certa forma, que m'anés bé... era molt més probable que no pas que m'anés malament. O sigui, no van agafar el primer que va passar pel carrer, sinó algú que tenia molt ofici i, a més, era molt jove i tenia moltes ganes. I, és clar, això és bastant imbatible.
El juny del 2008 et vas acomiadar del programa dient si la classe política catalana no aguanta un programa com aquest és que tenim una cultura democràtica molt justeta.
Exactament.
Això, llavors,
sí.
Jo et pregunto, ha canviat gaire la situació?
No, segons com ha anat a pitjor.
Anem arreglats?
Sí. Sí. Jo crec que... Que, i més ara, que hi ha un marcatge tan, tan ferri a través de les xarxes socials, hi ha un racó del teu cervell quan fas comunicació que et diu vés en compte amb el que estàs dient. Fins i tot en democràcia. Sí, això passa.
Això és autocensura.
Això et pot conduir a l'autocensura.
Ens hem posat supertranscendents, com que tu ja saps que sempre anem malament de temps, no? Això passa sempre, a totes les cases.
Jo tinc tota la tarda, vull dir que...
Ja, però és que a mi m'agradaria que la gent que avui ens acompanya, doncs segur que tenen ganes de preguntar-te alguna cosa. No et faci por, perquè és molt bona gent, com diria...
El Quim Masferrer.
Exacte.
Molt bé.
Per tant, tenim a la nostra Clara García preparada amb un inalàmbric i jo no sé si... la senyora alcaldessa voldria preguntar...
Home, no, no la posis en aquest compromís. Pobre alcaldessa, no.
No ho sabem, no ho sabem. Si no... Vol fer alguna pregunta, Mireia Ingla? No. Em sembla que hi havia... qui més hi havia que tenia algun interès a fer una pregunteta? I si no, podeu aixecar la mà, tots? Teniu mans? Sí? Mira. Mans en l'aire.
Doncs bé, nosaltres ja ens hem saludat abans amb el Toni Bassa, sí, supercontents doncs, que ens acompanyis aquí en aquest dia tan especial.
Un plaer.
I és el dia de la ràdio i el fet de que doncs, hagis vingut a participar en un programa que fem un conjunt de ràdios de proximitat, a mi sí que m'agradaria que parlessis 5 cèntims del paper dels mitjans de comunicació de proximitat, del que representen en aquest sentit en el panorama comunicatiu, no?, de l'audiovisual de Catalunya.
Sí, una de les coses que he descobert, no perquè no estigués descobert abans, però sí des d'un punt de vista pràctic, és allò dels sistemes comunicatius, no? És a dir, hi ha un sistema comunicatiu català, sortosament, dominat a la ràdio per Recull, per Catalunya Ràdio, i, bueno, etcètera, no? Hi ha un sistema comunicatiu espanyol, i després hi ha un sistema comunicatiu internacional bastant, en el nostre cas, molt basat a Washington, penso en la CNN, a Londres en la BBC, Euronews, però no acaba de ser una realitat, però hi ha mitjans de comunicació amb voluntat global, no? Bueno, ens hem deixat un d'aquests nivells, que és la comunicació local. Jo crec que la comunicació local existeix perquè existeixen les localitats, o sigui, perquè hi ha interessos locals, no? I quan dic locals no vull dir de poble petit, vull dir locals. Hi ha l'interès que desperten les coses que fa o deixa de fer l'alcaldessa de Barcelona són molt grans, i el que passa a la ciutat de Barcelona i els problemes del trànsit o de la recollida d'escombraries o el que sigui, no? Això per parlar d'activitats que són pròpies d'un ajuntament, no? Però després hi ha una vida cultural local. Hi ha una vida esportiva local. Jo vaig començar en un carrusel local, Horta, Júpiter, Sant Andreu, el Barça Atlètic, l'Europa... És a dir, tot això existeix i ha de tenir un reflex, no? Llavors, des d'aquest punt de vista, em sembla que els mitjans de comunicació locals ajuden molt a fer visible una comunitat. Tothom sap que existeix Catalunya, tothom sap que existeix Espanya, el que sigui, però en un moment en el que sembla que les grans entitats ho absorbeixen tot, és molt important que hi hagi algun element que recordi que existeix Sant Cugat o Castellà del Vallès, fer el que sigui, no? Vull dir, o Terrassa o Sabadell, bueno, no sé si aquí es pot dir això, però...
Sí, per favor.
Sí. Però no gaire, vull dir, deixem-ho aquí, no? Sí, vull dir, i això és molt important, perquè això existeix, els interessos, els interessos informatius també. I per tant, a mi em sembla una feina, a més, és una feina molt meritòria i molt fotuda. Perquè, mira, jo, si dic alguna cosa, jo critico l'alcaldessa de Barcelona, bueno, potser algun dia me la trobaré, però poden passar uns quants mesos. Però digues alguna cosa de l'alcaldessa, que per exemple la tens asseguda al teu costat, no? No, ja m'entens, vull dir que la proximitat a vegades és un, és un petit obstacle real o imaginat en la llibertat informativa. Això és important. I s'ha de saber, i s'ha de saber interpretar amb independència, perquè si no, aleshores aquell mitjà local ja no és de veritat. És una altra cosa, és un altaveu i per tant ja no està vehiculant informació, sinó que està vehiculant propaganda.
Més mans? Més mans? Mira, allà tenim el Juan Merino, el Julià o Rocío?
Tu coneixes tots els oients?
Oh, sí, i tant. Un per un.
Que bé.
Home, és que la Carme ens té a tots fitxant. Jo voldria saber si ara, 2022, tornaries a agafar un projecte com el matinal de Catalunya Ràdio. Van ser molts anys, suposo que vas acabar esgotat, però ara, amb el pas del temps, ja has fet diguéssim, aquest parèntesi que et permetria tornar-hi o no?
Em permetria tornar-hi, sí. Una altra cosa és... si al moment de la veritat de decidir-ho, perquè ara estem fent un exercici teòric, em pesaria més la idea de pensar que ja ho he fet i que, per tant, posats a fer, continuar treballant, fer altres coses que no he fet mai, o si té algun sentit que hi torni, no? Perquè aleshores sempre m'estaria... la gent ja no t'explico, però jo mateix, comparant a mi mateix, hauria de veure fins a quin punt prenc decisions perquè el programa no sembli que és el mateix, però en realitat ho és. És a dir, hi ha una sèrie de complicacions associades al tornar a fer una cosa que ja has fet. Però, en canvi, potser d'una manera més genèrica, et podria dir que, encara que estic 100% compromès amb la meva feina al diari Ara i que he descobert amb autèntic plaer el repte d'escriure per ser llegit en un diari, doncs trobaria normal que d'aquí al dia que plegui doncs torni a fer ràdio o torni a fer televisió. En certa forma, saps què passa? Avui dia també les fronteres dels mitjans s'han desdibuixat. Pensa que jo en un diari, ara, em poso cada dia davant de la càmera i davant del micròfon. Per tant, en certa forma, continuo fent audiovisual, saps?
Més preguntes. El podem fitxar pel Connectats, si voleu.
Sí. Bé, jo sóc un fan teu, sí, perquè te conec des de que estaves a Catalunya de Ràdio quan vas començar, perquè jo treballava en un restaurant allà al costat de Catalunya Ràdio, no a on tu anaves, un altre. Bé, i també, bueno, llegeixo...
Ai, que et trobaran.
No, és que lo sensacional de la ràdio en directe i de donar el micròfon és que passen les coses més insospitades. Però no era res personal, jo no sé per què no venia, però... No, que... Jo anava al Taita.
Al
Taita 2.
Ell estava
al Taita 1.
I després van obrir el Farga.
Sí.
I llavors anava bastant a dinar al Farga, ens feien descompte.
Jo estava de BAM, al cafè.
Ah, vostè estava davant el cafè.
Sí.
És un lloc que feien unes flautes de pernil.
Sí, 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 sí.
Segur que te'n va posar alguna.
Sí, és possible.
Bueno. De tota manera, o sigui, també llegeixo la columna seva cada dia, o procuro cada dia llegir-la.
Molt bé.
Jo la pregunta meva és, per jo que sóc extremeny, no? Que sóc aquí, he arribat de fora, no? La pregunta és, que l'he llegit molt bé, això del 25%, no se'n sortirem? De la llengua.
Caram.
No tenim tota la tarda, vull dir que això és un tema per fer a fons i...
Des d'un punt de vista de l'aplicació de la sentència, ja s'està aplicant en casos concrets. El govern de la Generalitat no té intenció de desobeir i, per tant, això anirà per aquí. Una altra cosa és que ara el govern estigui dient... No té sentit comptar l'escolaritat en hores de matemàtiques o en hores de llengua i, per tant, a l'hora de repartir els continguts serà més difícil comptar el percentatge de temps. Jo no sé si això servirà o no servirà, però, en tot cas, vol dir fins a quin punt... Jo no sé si ens en sortirem, però ens n'hauríem de sortir perquè l'ensenyament en català va tenir, en el moment que es va decidir el Parlament de Catalunya, un suport pràcticament unànime. Actualment, si ara es votés al Parlament de Catalunya, no el tindria unànime, però el tindria una majoria folgada, és a dir, més de la meitat dels nostres representants al Parlament estan a favor de l'ensenyament en català, tal com s'ha arreglat fins ara, entre altres coses perquè els nois i noies surten de l'escolaritat amb uns nivells de competència en castellà iguals o superiors als dels estudiants de comunitats espanyoles que són monolingües. O sigui que, francament, tots sabem per què s'ha fet això. Tots sabem per què s'ha fet això. És la continuació de la Por Ellos per altres mitjans, no? Jo crec que aquí ens hi juguem molt com a país, des d'un punt de vista de la dignitat. No perquè estudiar en castellà sigui indigne, sinó perquè s'està passant per sobre de la democràcia, del que els nostres representants han decidit, i no només això, sinó d'uns resultats que, com dic, han estat bons en el temps. Jo voldria pensar que d'aquests consensos que l'altre dia, el dilluns, parlava, abans d'ahir, el president Aragonès parlava a la seva conferència a Barcelona, no? dels grans consensos, aquest de la llengua ho és, aquest de la llengua ho és, i que per tant ens en sortirem. Ara, dit això, aquí vostè m'ha preguntat ens en sortirem, i jo li dic, només ens en sortirem si tothom fa com vostè. És a dir, si tots els catalanoparlants parlem en català. Perquè el que penso que ha passat en els últims anys és que, com que tots els catalanoparlants, sense excepció, són bilingües, hi ha moments que davant determinades situacions que no sabem molt bé com acabaran, fem una cosa molt còmoda, que és apretar el botó de la comoditat, que és el botó del castellà. Perquè amb aquest idioma no tens problemes, oi? Aleshores, per mi, parlar en català no és mai un problema. I no ho ha sigut pràcticament, quan dic pràcticament mai, li vull dir que el 99,9% de les vegades que algú m'ha parlat en castellà i jo li he contestat en català, no he tingut mai cap problema. És més, moltes vegades el meu interlocutor després s'ha passat al català. Per tant, jo crec que si ho vivim amb una certa naturalitat i ho desdramatitzem, no tenim per què patir. Però més enllà de la sentència, que em sembla molt important, escolti, la càrrega de la prova està amb nosaltres, en els catalanoparlants. Vostè pot dir, pues quina gràcia, m'agradaria més parlar un idioma com l'anglès que no tingués aquests problemes. Bueno, pues miri, cadascú porta la motxilla que porta, això no ho hem triat nosaltres, però un cop aquí em sembla que a la llista de causes nobles a les que podem dedicar la nostra vida, la defensa de la nostra llengua és de les més nobles.
Última qüestió, perquè si no el temps se'ns menjarà. Per on? Última qüestió.
Aquí hi ha un senyor.
Ha de
Com
ser
es diu aquest senyor?
Molt ràpid. Òscar.
Hosti.
Cardona.
Bueno, una de dues. O teniu molt pocs oients, cosa que no crec.
Home, potencialment tenim un milió d'oients.
Per això dic. O tu ets una crac.
Tampoc és el cas.
Senyor Bassas, vostè una vegada va dir que vostè també tertulieja. Més o menys tertulieja. Que també feia tertúlies. I aquest nom de tertuliejar em va fer molta gràcia. Però bé, jo no volia parlar d'això. Volia parlar que el meu company de tertúlies, el senyor Joan, no ens ha parlat d'un tema gastronòmic.
Vostè sí que anava al seu bar o no?
No.
Veus? Hosti, tu.
El que passa que jo anava...
Ja som dos. Ah.
Jo anava a dinar algunes vegades en un bar que vostè també hi anava, el Gelida.
És un gran gastrònom,
El bar Gelida, i jo quan ho veia tenia molta enveja.
És sensacional, això.
Nosaltres estàvem als baixos, sap? I vostè pujava en un menjador privat.
Ja no, pensat... perdoni, el Gelida... No. El Gelida és tot a planta baixa, El Gelida és tot planta baixa.
Perdó, a dalt hi ha els...
No, hi ha ningú.
No parlem del que hi ha dalt, doncs. No, hi ha una escala.
Hi ha una escala, però jo no he estat mai a dalt.
És igual, matem-ho.
A darrere, a la cuina, hi ha una rebotiga. Jo, a vegades em posen en allà.
Sí.
Bé, en diem el VIP.
Anem per feina, que se'ns menja el temps i encara tenim una coseta,
Saltem-nos l'esquelet un moment. Tinc una pregunta.
Aquell senyor no ha acabat de fer la pregunta.
No ha acabat el Gelida?
No, jo volia preguntar si dintre del món de la ràdio
sí.
hi ha moltes enveges com
sí.
passen al món teatral,
sí.
en el món.
Sí.
Jo una vegada vaig fer un programa de ràdio, Ràdio Espanya de Barcelona, això fa molts anys.
Rambla 126.
Exacte. Quan van inaugurar l'estèreo de la FM.
Home.
I aleshores... hi havia gent que em va deixar de parlar de la mateixa emissora. Jo no els hi vaig treure a cap lloc
Com s'ha dit vostè, disculpi?
Em dic Òscar Cardona. Feia un programa que es deia Roda d'Amics, però bé, això, ja dic, va durar un any.
Ja.
A l'APM ha durat molt més.
Sí. No, gràcies. No, sí, amb les enveges. La vida és la vida. Però també hi ha gent, però, en fi, també hi ha actituds molt maques i... És fantàstic.
A veure, la de l'escaleta.
No, perdó,
no la conec, eh?
Perdó que m'estigui saltant aquí de la torera tot plegat, però va relacionat amb la pregunta del senyor extremeny, ja dit. És una pregunta que arriba de lluny. Perdona, eh? Que
ha de ser
això,
molt breu i molt
Antoni,
breu la resposta, perquè
però
si no...
Em pregunten fins a quin punt els programes amb un alt percentatge de llengua castellana ajuden a complir els valors fundacionals de Televisió de Catalunya, o més ben dit, fins a quin punt aquest tipus de programa normalitza en una situació lingüística clarament negativa envers la llengua catalana.
Això necessita una llarga explicació que segurament no la podrem donar, eh, Antoni, ja t'ho dic.
Home, depèn del que vulguis explicar. Si tu vols explicar la imatge de Catalunya a les cadenes espanyoles, has de posar el tall de la cadena espanyola i és en castellà.
Sí? Doncs a veure, ultimíssima, perquè si no entrarem fregant el pal, eh? Isabel, em sembla que tenia una pregunta. Vinga.
Bueno, hola, què tal?
On anava a dinar vostè?
Bona tarda. Com dir? Ah, jo he anat aquí al costat, aquí al mercat. Que hi ha una terrassa que està a la mar de bé,
fa
un pop boníssim.
Molt bé.
Escolta'm, Antoni, però tu no ens has explicat una anècdota que et va passar quan vas... Sí, bueno, suposo que no ho has explicat perquè he anat un moment al vàter, eh? Potser ho has explicat llavors. Però bueno, que era que... Que vas, el dia abans em va quedar fònic.
Ah, sí?
Ah,
sí, sí.
I llavors ja tenies el Pujol aquell dia?
No, tenia el Pujol.
Ah, no?
No.
Però em va quedar fònic i dels nervis. Jo pensava que tenies el Pujol i que com que tanca els ulls, tu no li podies parlar, no sé.
Va, no, això són dues coses diferents.
Bueno, potser ho he somiat, no sé.
No, és veritat, quan em van... Dos dies abans d'haver de fer el matí de Catalunya Ràdio em vaig quedar fònic, és l'única vegada en la vida que m'ha passat i suposo que s'entén fàcilment per què, és ben curiós, no? I el cos em va passar factura amb l'eina que havia de fer servir per treballar. No m'ha passat mai més a la vida. Però és clar, és que, ja us dic, això d'haver de fer els matins i haver de substituir el Josep Cuní semblava que era com posar un home a la lluna, vull dir, era una cosa tremenda. I això que diu vostè de que el Pujol tancava els ulls, sí. O sigui, en Pujol, quan tu l'entrevistaves, ell... Catalunya... Ell feia això. I clar, tu, si a una persona que tanca els ulls, no li pots fer.
Una pregunta.
O sigui, l'has de tocar i li has de dir... mira'm. Però clar, el president de la Generalitat, en principi, no li vas tocar en el braç. No?
Clar.
A no ser que siguis la Mercedes Milà, però bueno.
Bueno.
Que això ho feia bastant, no? I ho feia amb molta gràcia, d'altra banda.
Ai, Isabel.
Fabulós.
Isabel.
Sí.
Contenta?
Sí, contenta.
Sí?
Sí, contenta. Em puc treure... Puc venir?
A què fer?
Bueno,
Vine.
No, a veure, em trec això, eh?
Sí, treu-t'ho. A veure.
Què tal?
No sé si la coneixeu. Isabel Castro?
Ara em posaré. Bueno, potser que em posi, no ho sé. Jo cap amunt.
Tinc una cadira aquí.
Deixa'm posar aquí.
Jo em posaré més cap aquí. I així... Tu mateixa.
Ai, ben... caram, vas al mig, eh?
Ben,
ai, senyor, no sé
ben
si...
Mudada, eh? Ben
bueno, moltes
i tot.
Gràcies per l'honor.
Ai, mare
Toni,
meva.
Com t'admiro, eh? Sí, ui, senyor. El que passa és que no et posava cara, com que sempre...
L'has escoltat.
Sempre t'escolto.
No s'havia perdut res.
Mira, jo, la ràdio, per mi, bueno, és un far en la nit, eh? Per mi la ràdio és una cosa fabulosa. De fet, sempre porto un transistor... Que ara el posaré aquí al mig, ara ho heu d'explicar, perquè si no per la ràdio la gent no sap el que
sí,
trec.
Sí, has portat un transistor, no?
Un transistor, bueno, sempre el porto, però si...
Per si de cas,
sí.
Si necessites assabentar-te sí. d'alguna
notícia.
Que és
maco això de la ràdio, eh?
Sí?
Sí, sí.
Però tu saps que el temps corre, no?
Sí, sé que el temps corre, però només volia dir que a mi em fa una companyia... Que fa molta companyia la ràdio. Bueno, de fet, jo de companyia, tu ja saps, Carmeta, que potser en voldria una altra, eh? Perquè, escolta, la meva besàvia no va tenir ràdio i va tenir 10 fills. Després la meva mare va tenir tele i en va tenir 7, la meva àvia. I ma mare, amb la tele, això, 2. I jo dec ser de la generació d'internet perquè, escolta, ni 1, ni 2, ni 3.
Clar.
Quines coses. Sí.
La Isabel Castro, no sé si alguna vegada els oients del Connectats l'heu pogut... escoltar, és una perruquera intrèpida.
Sí.
Ja fa anys que ens coneixem.
Sí, sí.
Fa anys.
Molts anys.
Però a mi m'encanta que vingui de tant en tant, perquè ella fa una visita, diu, avui passo. Passa.
Passo de tant en tant,
passa i
sí.
M'explica, doncs, totes les seves peripècies,
sí,
eh?
Sí, de vegades passo per allà al carrer, et veig que tens un moment, diu, sí, mira, que sortirà per antena. I fem sí, una sí, xerradeta. Sí.
I arregla cabells, no? Arregla caps.
I mira, i amb tots els anys d'experiència capilar, he descobert que la ràdio, escoltar-la, frena la caiguda del cabell.
No sí, doncs fer-la no, eh? No.
És veritat, sí, perquè, escolta, en Jordi Bastó també està ben pelat, eh?
Sí, 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 sí. Jo encara, sí. Gràcies a Déu, mira, sí. Encara conservo.
Bueno, sí, però ja saps que... Digue-ho tot, punyetera, sí. Els tractaments que et faig a dintre la cabina.
Home.
A la cabina del peixera d'allà a la ràdio.
A la cabina de la ràdio.
Que li poso tots sí, els elixirs sí, sí. I totes les pocions.
I doncs, què has vingut a fer avui?
Bueno, jo, clar, és un tema que m'inspira tant, això de la ràdio, que m'agradaria cantar-vos una cançó.
Ah, sí?
Sí.
A veure.
Bueno, una cançó de la ràdio.
Una cançó de la ràdio.
Sí. Però tu necessito que tothom m'ajudi, eh?
Va, vinga.
Perquè ara farem el primer karaoke radiofònic de la història. Què us sembla?
Home, podem provar, a veure.
Bueno, doncs provem-ho, escolta'm, a veure. La
ja
gent...
t'aguanto el bolso?
Sí, mira, t'aguanto el bolso, però... Perquè et posis en situació, eh, Toni, posem això i una
mira,
per
mira,
la carmeta.
Mira.
Què us sembla?
Uf!
Ben virulats. Doncs escolta, Jessi. És la Jessi, no?, que ha de posar
Jessi,
la música.
Sí.
No, vinga, ataca. Ai, la ràdio, que és maca. Repetiu amb mi. És la ràdio.
És la ràdio?
L'escolta tothom, ai, que se m'ha passat. Si estàs mut, ara, si estàs mut, pensit o desganat, escoltant la ràdio, tot arreglat, i veureu que el món pot ser meravellós. És la ràdio a tot el món. És la ràdio... L'escolta tothom. Si estàs mut, pensit o desganat, amb la ràdio tot arreglat, i veuràs que el món pot ser meravellós. És la ràdio, tots plegats. Vinga, piqueu de mans. És la ràdio i ben agafats, agafeu-vos les mans, home. És la ràdio per donar i vendre, per fer el món més tendre. La ràdio. Incibir, alleluia, alma segura, humaje frumbaria, la ràdio, alleluia.
Antoni, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Per haver-nos acompanyats.
Bueno, no, no, jo crec que això ha sigut extraordinari, eh?
Quin final, eh? No,
no,
no t'ho esperaves,
no,
eh?
Oh, moltes gràcies.
Isabel.
Molt bona.
Isabel, moltíssimes gràcies per la visita, eh? Perquè sempre ve de visita. Ara vinc.
Peri. Compartim el...
Això mateix.
Sí.
La foto que no falti, no?
La foto de rigor.
Mira, em sembla que mai no havia fet de vedet.
Sempre hi ha una primera vegada, carpeta. Amiga.
Molt bé.
Ai.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Antoni Bassas, moltíssimes gràcies per aquesta estona de conversa, fent aquest repàs, aquesta trajectòria per la teva vida professional. I res, potser trobarem un moment per fer una tercera foto. Avui hem fet la segona.
Sí, segur. No, jo encantat, vaja. No. De debò, moltes gràcies per la invitació i per la possibilitat d'adreçar-me als vostres oients, tant els que sabem com se diuen com els que... No us veiem, però sabem qui són, i que per molts anys continueu celebrant el Dia de la Ràdio.
Gràcies, Dadó.
A tu.
Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o el mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
Compte, no el toquis, que es trencarà.
Que no el toqui? És un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident, perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Cada cap de setmana ens posem en joc. Futbol, bàsquet, hoquei, patins, handbol, waterpolo. Una temporada diferent amb la màxima intensitat. Més esports, més categories, més directe. Dissabte i diumenge a les 8 del vespre a la teva ràdio local.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Media.
Cugat.cat. Notícies.
El ple municipal es torna a reunir aquest dilluns i ho farà de nou de manera presencial. La sessió, que recupera també l'audiència pública presencial a partir de les 19 hores, arrencarà a les 16 hores i es podrà seguir en directe a través de Cugat Media. Els grups municipals abordaran, entre d'altres, l'aprovació inicial dels pressupostos del 2022, així com el conveni per a la construcció del Regull Centre i les modificacions urbanístiques per protegir el Bar Catalunya i el camí escolar de l'escola La Floresta. Ampliar el finançament dels ajuntaments i treballar en el reequilibri territorial han estat els principals objectius de la taula municipalista convocada aquest dimecres a Sant Cugat per Esquerra Republicana de Catalunya, on hi han participat els alcaldes i alcaldesses republicans. La trobada ha tingut la participació de la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, qui ha reivindicat el treball del govern català en l'àmbit municipal. L'escoltem.
Tant volem estar sempre al costat dels governs locals, volem doncs millorar el seu finançament, volem millorar doncs la relació que tenim donant doncs tota la importància que té el món municipal, i en aquest sentit alguns apunts. Primer, amb aquest pressupost actual hem millorat els diners que rebran aquest any els ajuntaments i els consells comarcals i altres entitats municipals.
A la taula també hi han participat l'alcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, i la secretària de Coordinació de Política Supramunicipal d'Esquerra, Laia Canyigaral. Els 5 embassaments que abasteixen d'aigua a Sant Cugat es troben al 60% de la seva capacitat, amb gairebé 350 hectòmetres cúbics. Això suposa un 26% menys d'acumulació respecte a fa un any, quan aquests mateixos reservoris del sistema Ter-Llobregat i de la Conca del Llobregat estaven a poc més del 85%, amb 526 hectòmetres cúbics. Es tracta d'uns nivells poc habituals per a aquestes dades, ja que, segons l'Agència Catalana d'Aigua, la mitjana de l'última dècada dels mesos de febrer se situa a prop del 75% de la capacitat. Sant Cugat estarà dividida en 5 zones escolars de cara al pròxim curs 2022-2023. Així, la ciutat passa de 2 a 5 zones i les famílies, per tant, hauran d'escollir entre 3, 4 o 5 centres de la seva zona. Aquesta decisió respon principalment a la voluntat d'apropar les escoles als domicilis i de rectificar els desequilibris entre centres en la composició social de l'alumnat. I amb això acabem per ara. Més informació a cugat.cat. Moltes gràcies.
Serveis informatius de Cugat.cat.
Dia Mundial de la Ràdio a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat. Seleccionem la millor música per fer-te ballar, emocionar-te o sentir.
La banda sonora de la teva vida
a Ràdio Sant Cugat.
Connectats amb Carme Reversa.
De nou des de la sala clavé del Teatre de la Unió Sant Cugatenca i enfilem ja la recta final, tercera i última hora d'aquest Connectats. Un Connectats especial que sabeu que fem amb motiu del Dia Mundial de la Ràdio, tot i que va ser diumenge, però ja sabeu que cada any ens agrada posar la ràdio al centre. En aquesta tercera hora, doncs, l'obrirem amb música. Ens porten acompanyant des del principi aquests badalonins, el Guillem Esteban, la Mar Esteban, són germans, pels qui encara no ho sabeu. Willio és el nom artístic. Ens ha cantat dos temes, Love Inside, el segon Helena, i el tercer?
I el tercer es diu Pain Will Be Gone.
De què va?
Doncs, bueno, al final és una cançó d'amor. Avui vinc romàntic, eh?
Sí?
Sí, vinc una mica romàntic.
Doncs mira que avui no ha sortit el sol gairebé, eh?
Ja, ja.
Un dia una mica rúfol.
T'he de dir que després de l'espectacle que ha donat la Isabel de Sant Cugat,
sí,
jo, em fa una mica de vergonya, eh, ara.
Per què?
Home, perquè
mira, el mateix em comentaven els companys del GAT, que estan a punt, que faran una secció
allò ha estat
top.
Espectacular i això no ho puc superar.
Ha deixat el nivell molt alt, eh?
Són coses diferents. No patiu, perquè el nivell continua.
No, sí. Molt bé, molt bé.
Endavant.
Som-hi.
Aquest és l'aplaudiment per Willio. Amb aquest tema ja tanqueu la vostra participació avui al programa. Ens ha encantat, la veritat, que ens acompanyeu. Han vingut des de Badalona, el Guillem i la Mar. Badalona ja sabeu que és un dels municipis que forma part d'aquest Connectats. I ens ha encantat molt, ja vam descobrir la teva música el dia que et vam entrevistar i avui us hem pogut assaborir una miqueta més. Esperem que us vagi molt bé.
Moltes gràcies.
D'acord?
Gràcies per convidar-nos, ha estat un plaer.
Moltíssimes gràcies. Un aplaudiment. I ara en aquesta tercera hora ens interessarem pel futur de la ràdio, parlarem de noves tecnologies i ens hi posem de seguida amb la pròxima convidada.
Connectats amb el Dia Mundial de la Ràdio.
Doncs i celebrant el Dia Mundial de la Ràdio i amb tots els reptes que ens han posat al davant les noves plataformes i les xarxes socials, doncs era obligatori convidar la referència de casa nostra en la matèria. Rocío Gómez, Pau Durant, benvinguts, com esteu?
Molt bé, Carme, moltes gràcies.
Bona tarda. I de qui es tracta? Quina és la convidada? Vosaltres la coneixeu molt bé, eh?
Nosaltres la coneixem perquè hem voltat molt pel món. És la Mariola Dinarès, com deies, una presentadora d'un programa de referència de xarxes socials.
Podríem dir que fa pop-up.
Pop-up.
Mariola Dinarès, què tal? Benvinguda.
Hola, bona tarda. Mi faig pop-up i estic aquí. O sigui, aparec.
I aparezco a tu lado.
Sí, no? És així, ràpid.
Avui ens explicaràs moltes coses. Ens hem de posar al dia, no? És el que tu fas en el teu programa, no? Posar
sí,
el dia a la gent?
Ho intento, però ja veieu que cada vegada més la vida és digital en molts aspectes i la pandèmia això ho ha accelerat i per tant tinc tants fronts oberts que he decidit parlar de poques coses i ben fetes. Perquè si no moriria en l'intent, no? És a dir, ja tot, ara tot és digital. Qualsevol cosa, ah clar, això hauríem de parlar, això hauríem de dir, això... I arriba un moment que tampoc podem fer ràdio accelerador. O sigui, no? Llavors, jo estic en una fase de anem a poc, anem-ho a entendre tot una mica i anem a veure com serà el futur i intentar entendre'l, no?
Senyors, tota vostra.
Quan vas veure que això de les xarxes socials era el que trepitjava més fort, era pel que havien d'apostar els mitjans de comunicació?
Bé, ara són les xarxes socials, però abans eren els blogs i abans eren altres coses, no? Llavors, jo ja, de fet, ja fèiem, amb el meu company, amb el Joan Arenyes, fèiem un programa a Ràdio 4 l'any 2003, diari, sobre internet, però en aquells moments era com... Ai, si mirem pàgines web d'Estats Units, igual direm coses que aquí encara no se saben i anirem a l'avançada pel canvi d'horari. Llavors vam començar a emocionar i llavors vam començar a veure que hi havia un munt de coses relacionades amb la tecnologia, no?, que no s'estaven explicant. I llavors, de mica em vaig començar a especialitzar. Catalunya era un lloc on la gent amb els blogs es va tornar boja, no? O sigui, en plan de fer molts blogs, d'explicar, bueno, de ser autors, ells mateixos, no?, el seu propi canal de fer blogs. I dels blogs vam anar passant a altres coses. Vaig acabar també editant la pàgina web de Ràdio 4, després vaig començar a col·laborar a Catalunya Ràdio, però jo sempre amb la meva lluita de no vull ser una totterreny, no vull ser una periodista 4x4, ja vull especialitzar-me, no? I llavors sempre he tingut com molta energia i molt interès en què anar cap aquí, no? Jo vull parlar del tema digital, perquè si estan obrint... No sé, jo de seguida vaig veure que sóc molt curiosa, no? I també és veritat que sempre m'agrada estar molt al dia, és una cosa que ja va amb mi, amb el meu ADN, no? Jo em pensava que ho portava tothom posat, però no, realment sóc una motivada d'estar al dia.
L'energia es nota, eh?
Sí, sí, sí. I llavors, a mesura que vaig anar, intentava sempre, per exemple, feia un programa i puc fer un espai de... No, saps? I fins que em va arribar el projecte, diríem, de la meva vida, que és aquest, no?, de presentar un programa sobre tot això, que al fons és parlar de tot. Actualment el digital és parlar de tot, no?
un pop-up que estàs preguesat tant des de l'agost del 2016. També t'havies format una mica, oi? Vas fent algun postgrau?
Sí, jo sempre he anat, bueno, he anat fent molt, he anat tenint feina, sempre he estat autònoma i he anat empalmant una feina amb l'altra, bueno, sempre no. La meva època del grup Flash, de Flash FM, era vull dir, tenia amb sou, però després em vaig anar per lliure.
Està molt bé la diferència amb sou, eh? O sigui, sí. Aquesta és la realitat dels autònoms, eh? Sí.
I després vaig anar fent, no? Però, això per què m'ho deies? Per postgrau.
Formar,
no, postgrau. Sí, però sempre he anat encadenant en coses, però hi va haver un any que vaig tenir com una certa sequera, no? De dir, ui, no sé, estava fent Els Optimistes amb l'Àngel Llàcer, després una altra cosa, i va quedar com que feia petites col·laboracions, però que d'això no... I vaig dir, vaig a fer un postgrau, i vaig anar a fer un postgrau de social media, és a dir, d'estratègia de xarxes socials, que és una mica com una planificació digital, o sigui, de saber a quina xarxa s'ha d'estar i tal. No? Llavors, aquell any em va servir una mica per veure que realment ja sabia moltes coses de forma autodidacta, que estem en un país de titulitis, que fins que no tens un títol la gent es pensa que no saps d'allò, i aleshores va ser total. O sigui, vaig fer aquest postgrau de xarxes socials, llavors la gent ja va entendre que jo sabia de xarxes socials, i aleshores ja em van començar a arribar feines fins al projecte d'aquest programa, no?
Has anat sent una mica precursora, de fet, tan precursora que ja molt abans de la pandèmia tu ja havies fet el que està passant des de casa, ja estaves allà confinada.
Clar, és que a mi la pandèmia em va enganxar digitalitzada, diríem, no? Perquè abans, el 2004, quan vam tenir un fill amb el Joan, fèiem un programa junts, i no hi havia la possibilitat de les 6 del matí anar a fer ràdio els dos físicament, perquè teníem un nano que acabava de néixer, no? I aleshores ens van deixar la possibilitat que jo fes el programa des de casa, no? A vegades en condicions, bueno, nen a la teta, com si diguis, fent ràdio, no? Vull dir que
murmuris de fons.
Això ha passat, això ha passat. I aleshores vam començar així, però fins i tot en un moment donat els dos vam estar fent el programa des de casa, no? Llavors això va fer que ens anéssim muntant un estudi. Llavors fa molts anys que tenim un estudi a casa, però abans no dèiem estem fent ràdio a casa, perquè abans quedava malament, era, no vaig a l'estudi, i canviava d'habitació, vull dir, com si, no, t'entrevistaré des de l'estudi, perquè quedava malament dir des de casa, no? I aleshores, quan va passar això de la pandèmia, que clar, en un moment donat, clar, Catalunya Ràdio, la gent s'ha de confinar, què fem? I jo vaig enviar un WhatsApp al meu director, al Saúl Gordillo, i dic, tinc un estudi a casa. I diu, què, tens un estudi a casa? I aleshores això em va salvar, només faltava una petita aparell, una IP en aquest cas, quan l'havia fet abans amb Ràdio 4 era XDSI, ara ja ha evolucionat, ara hi ha una IP, un petit aparell que em va connectar amb el control central de Catalunya Ràdio. Normalment aquest petit aparell el que fa és es connecta amb un micro i es pot fer ràdio des de qualsevol lloc. Jo el vaig connectar a la meva taula de so i vaig tenir un estudi de ràdio connectat amb el control central de Catalunya Ràdio.
I ara encara vas fent de tant en tant teletreball?
Sí, Catalunya Ràdio tenim un problema d'espai, i ara que es demanen tants metres, o sigui, tenim un problema, no? Llavors, com a programa representa innovador de la casa, em van demanar que l'anterior temporada si la podíem continuar fent així. La dificultat no és fer ràdio des de qualsevol lloc, perquè jo sempre dic, és que no trobo, molta gent ha explicat que estava a casa i tal, jo trobo que la ràdio, la gràcia que té és que no cal que et diguis on ets. Jo, per exemple, si no t'hagués dit que sóc a casa i m'hagués anat a Hawaii en pandèmia i hagués continuat i no hagués dit res, ningú s'hagués segut que jo no estava a casa, no? Llavors, la dificultat jo crec que és la preparació, coordinar un equip via WhatsApp, via Drive, via Núvol, no? O sigui, perquè no estem preeducats a fer el compartiment de les nostres vides, no? Llavors, ens hem trobat tots a casa amb un caos, o sigui, és a dir, ajudant els nanos que s'hi feien classe, o l'altre tal. Llavors, això, en un equip professional s'ha traslladat tota la problemàtica familiar de cadascú, no? És merder, però això no ha passat només a la ràdio, ha passat en moltes empreses, no? I això d'haver de coordinar un programa a cop de WhatsApp jo crec que és el que estressa, no? Llavors ens hem de muntar un escriptori al Núvol i treballar per guions i no a cop de missatge i immediat, perquè si no és impossible treballar així, no? Llavors ara estem en aquest tema i ara estem fent un mix. Tres dies vaig a la ràdio, dos dies ho faig des de casa, però no dic res i potser si no estàs així escoltant molt, 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 gairebé ni ho perceps on soc. Eh?
Aquesta és la màgia, no?
Clar, clar, jo tiro milles, o sigui, és igual.
Has vingut amb el telèfon.
Sí, això sí.
Eina de treball, però també d'oci o no?
Sí, sí, sí. Jo aquest estiu vaig dir, mira...
Dieta.
Vaig dir, faré 21 dies de desconnexió total.
I però, vas poder?
No. No, no, però perquè jo me n'adono que és un gaudi i que al llarg de l'any hi han coses que no tinc temps de consultar o de mirar o de fer, no? Llavors, clar, totes aquelles coses que vas acumulant allà una carpeteta de això ja m'ho llegiré un dia, això ja no sé què... Clar, llavors, no vaig poder... Mira, tot i que vaig fer molts articles que deien... Llavors vaig explicar una tàctica per desconnectar, que era...
Tu vas... La vas explicar, però la vas seguir?
No.
Veus?
Jo la teoria me la sé tota, però estic tan fascinada que no. Però ara sí que intento anar més a poc, però vaig dir, mira, si vas a un viatge, vas una setmana fora, i aleshores fas una carpeta, cada dia les fotos de cada dia, poses dia 1, dia 2, dia 3, però en lloc de compartir-les per xarxes, mentre fas el viatge... el comparteixes de la setmana següent, perquè així pots respondre, perquè si no estàs pendent de les respostes i de les reaccions de les xarxes. Aquesta és la tàctica, que va bé fer-la, però...
Dosifica.
Sí.
Ah. Tens perfil bé de xarxes socials? Perquè no. La Rosalia ja sabem que té l'oficial i el que no és oficial. Tu també en tens no. Un més personal?
No, no, és que tampoc... És que a veure, la gràcia de tenir-ne un no oficial o un altre és que ningú sàpiga que el tens. Però la Rosalia, si la gent ja sap que el té, yeah. O sigui, és com si en tingués dos d'oficials, perquè la gent va...
Pensa que ara la moda és no tenir xarxes socials, per la intimitat.
Me n'estic adonant que ara hi ha com una mena de postureig de la desconnexió. O sigui, no postureig d'Instagram, hi ha el postureig de la desconnexió, no? Jo crec que no hem d'anar a la desconnexió, sinó que hem d'anar a ser una mica conscients, a entendre quines eines tenim i cadascú a personalitzar la seva vida digital i triar, i no cal estar tot arreu tampoc, vull dir, no passa res. Però sí que una mica de dieta digital sí que n'hem de fer.
I ara que dius això de triar, què hem de penjar i què no a les xarxes?
Què hem de penjar i què no a les xarxes? Depèn de... És que clar, ara ens hem convertit, qualsevol usuari ha de tenir en compte que el que penja a les xarxes és marca personal, a tots els àmbits, fins i tot si una persona està jubilada, o sigui, quan està penjant coses a la xarxa ha de ser conscient que és global, que és mundial i que està dient moltes coses de tu, no? Vull dir que al fons tots fem una mica de branding, no? De marca personal. Clar, ara hi ha molta, molta insistència, sobretot amb la gent més jove. Jo sempre dic que m'agrada no, o sigui, haver nascut quan vaig néixer, perquè ara ningú sap qui són els meus ex. O sigui, ningú sap la meva història sentimental, però la gent que ha nascut ja amb les xarxes socials, si tu fas una monitorització, poden saber exactament amb què han sortit, quan ho han deixat, què han fet, què no sé què. Home, el que passa és que això, aquesta preocupació que tenim nosaltres, o que tinc jo, no es té, o sigui, no tenen perquè... Els hi és igual que això s'hagi ensenyat, no? Llavors, jo penso que és una qüestió de cadascú què penjar, què no, però sí ser conscients que tot el que penges diu molt de tu i, per tant, el dia que vagis a buscar feina de no sé què, evidentment, els de recursos humans el primer que fan és buscar-te les xarxes. O sigui, això ja és la primera cosa que fa qualsevol departament de recursos humans. I no podem ser tan ingenus de pensar que allò només ho veu una gent perquè he fet un petit grup. No, o sigui, si tu envies una foto per WhatsApp, ja no és teva. Per què? Perquè és de WhatsApp. O sigui, totes les fotos que pengem a les xarxes socials deixem de ser propietaris nosaltres d'aquelles fotos, no? Llavors, tot això s'ha de fer molta pedagogia, hem d'entendre de quina manera funcionen per després doncs, nosaltres ja empoderar-nos i decidir doncs ho faig, no ho faig, si ho faig i què passa, no? Vull dir, tampoc cal que siguem alarmistes de oh, és que les dades, les xarxes socials, les dades... Bé, siguem conscients del que hi ha i llavors nosaltres decidim.
No, però en canvi, amb això que deies, per exemple, d'estar content de l'època que has nascut, clar, també passa una mica...
Tu també estàs content?
Molt, sí.
Més, tu, més Carme, del que jo, estupendament.
Jo amb una cosa no. L'altre dia ho pensava, que a vegades diem, oh, fer un meme, és una xorrada. No, és metallenguatge. O sigui, trobo que és el llenguatge més intel·ligent que hi ha, un meme, no? Perquè amb una imatge ràpida, una frase, o sigui... Gent que coneix, controla molt aquest llenguatge s'envien entre la colla, d'això em fan una mica d'enveja, no? Que es van enviant coses en segones, no sé què, s'entenen, no sé, això tan ràpid, aquesta comunicació això tan ràpida a cop de mem, m'encanta.
Clar, però nosaltres hem viscut una part de la vida sense això, I ara, en canvi, potser ens costa entendre que hi ha gent que això és molt important per ells perquè sempre han viscut amb això. I això de veure que tenen pocs amics, pocs seguidors, els hi suposa una angoixa que nosaltres pensem, ostres, quina xorrada, però és que és important per ells.
Sí, no podem generalitzar, perquè, per exemple, no sé, jo tampoc és que tingui molts seguidors a les xarxes, però jo...
A veure, anem a buscar.
No vull dir que... No en tinc gaires. Però vull dir que al meu fill no li puc fer cap foto. Diu, no pengis això tu, eh? No, o sigui, no, vull dir que... Hi ha de tot, no podem generalitzar. I el que sí que és una oportunitat per moltes coses, les xarxes socials, no? Vull dir que avui que estem parlant de ràdio, les xarxes socials és una gran oportunitat per fer marca personal tu i que no depenguis de... Vull dir, que tinguis els teus propis canals, no? I que tu... Tot i que jo ara estic amb la lluita meva del català i amb el català tenim un greu problema amb les plataformes, amb les multinacionals, perquè, clar, com a usuaris hem de pressionar perquè dir que hi som i que ho volem en català, però és una feinada, ens hauríem d'ajudar una mica, perquè és molt complicat això. I si tu vols tenir unes xarxes en català i viure de les xarxes... Hi ha molt poca gent que ho aconsegueixi, això.
A veure, Rocío, la dada.
La dada, 3.120 seguidors i ara estava repassant la teva biografia, no? Com es diu? Link a la bio, no? Doncs la bio del teu perfil, hola Mariola/. I clar, és que
això
tu...
és Instagram, sí.
Instagram.
Que tu ja directament vas a Instagram passant de Twitter. No. Doncs com ho sàpigues, que ara és TikTok. O sigui, que TikTok s'està menjant Instagram.
Però és la
o
meva barrera digital, el TikTok, eh?
Perquè penses que és de coreografies i no és així.
Ah, no? I no. Com és?
Com és això? Com és?
TikTok? Hi ha una etiqueta TikTok que es diu Aprende con TikTok, és en castellà, però bé, on hi ha gent que està fent classes de matemàtiques, classes de qualsevol cosa en 15 segons. Pots aprendre, mira, el que ja he estudiat jo, social media, hi ha un munt de gent que et diu trucs per penjar coses a les xarxes socials. O sigui, TikTok... I la gràcia de TikTok és que l'algoritme, en aquest cas, sí que estima el català. Perquè si comences a mirar vídeos en català, TikTok entén que tu vols coses en català i te'n va ensenyar. I això...
Veus? Que tenim prejudicis.
Que Zuckerberg es copiï a TikTok, que anirem bé.
Sí, perquè això del metavers, què? Fullaraca o...?
A veure, el tema metavers, o sigui, no és cap invent nou, perquè clar, els que fan gaming, els que juguen, diuen quina tonteria ara tothom aquí boig per el metavers quan Second Life ja existia, no? El tema és que si ara amb xarxes socials ens comuniquem via xarxes socials, quan hi hagi aquest entorn virtual el que és fer coses, fer serveis. I la gran cosa del metavers, del tema virtual, és que hi entra una estructura blockchain que certifica digitals i que, a més, hi ha la cripto, que aquí és tema, la criptomoneda. O sigui que és...
Ui, la criptomoneda.
Clar, que són temes super, super complicats, però que tota la indústria s'hi està posant de ple. La indústria s'està posant de ple això i tothom està desenvolupant coses amb el, doncs això, amb el metavers. Tot i que ara també hi ha molt de màrqueting, no? O sigui que ara que els primers que ho fan, com que saben que tenen notorietat com a notícia, però bé, la qüestió és que de metavers, ell s'ha apoderat, el Zuckerberg s'ha apoderat de la paraula, però ja existeix, no? Llavors, ara tothom, Microsoft ja té metavers, tothom l'està anant molt ràpid per poder sortir abans que Zuckerberg, no? És una lluita.
A veure, haurem de seguir el camí d'aquest nou llenguatge, sí, no? Que no he inventat,
potser
però...
el futur serà una mica, diríem, un híbrid, no? Serà més la realitat augmentada que no pas la realitat virtual. És a dir, que jo, per exemple, ara estigui aquí i cada cop o estigui comprant unes sabates i digui ai, aquestes sabates em vaig veure un altre color i que aquí m'aparegui una pantalla que es confongui i digui tal, aquí. Bueno, que miris internet però en l'espai.
Minority Report, una
sí,
mica, no?
Sí, una mica això. O que et vulguis reunir amb algú de la feina i que ens veiem així, que tu siguis virtual i...
Amb el meu avatar.
Saps? Llavors... Això potser trencarà aquesta barrera de la pantalla, saps? Jo això sí que ho veig que acabarà passant.
Mariola, abans de marxar, Dia Mundial de la Ràdio, persona de ràdio, dona de ràdio, el futur cap a on va? Per aquestes multiplataformes, la ràdio ja no és només ràdio, sinó que també és tele, també són xarxes socials, com ho veus tot això?
Bé, jo crec que la clau és el contingut, no? Més que de quina manera arriba, no? Clar, jo he sortit de casa, he demanat a Ràdio Sant Cugat a través de l'Alexa, i l'assistent de veu m'ha posat, no? Llavors he anat al cotxe, he posat la FM i, clar, en moltes zones no s'acabava de sintonitzar bé, no? Llavors, jo crec que la clau serà, no, les emissores, bueno, ja ho sabem tots, jo he estat en emissores locals molts anys, Mata de Pere Ràdio i tot això.
Ràdio Sabadell també.
Ràdio Sabadell també, bueno, això va ser un estiu, però sí, he estat a molts llocs, per això ens coneixem, però que em refereixo que sempre hi havia la lluita aquella de poseu més canya, poseu més potència, però llavors arribaves a l'altre municipi, totes aquestes coses que han hagut amb les emissores locals. No? Clar, quan arribi 100% internet al cotxe, tot canviarà. Jo el futur de la FM sí que el veig una mica fotut. Fotut, la freqüència modulada sí, però en canvi no hem de perdre la vista en el contingut i no hem de dir que tot és podcast i ràdio a la carta. No, perquè el directe és una cosa que no el podem perdre, no podem dir ara per postureig, és que els podcasts és el millor, no, o sigui, ràdio en directe, jo avui estava en directe, o l'altre dia, i estàvem parlant, en farmacèutic m'explicava com es posava un supositori, va dir, s'ha de posar no per la punta, per l'altra, i llavors jo vaig dir, hi ha algun d'aquests moments que ho hagi sabut ara mateix, que el supositori no es posa per la punta, sinó per l'altra banda, vaig pensar, i truca un, el Raül diu, ah, jo tinc una cosa que fa 5 anys que me'l poso malament. O sigui, això amb Ràdio La Carta no m'hagués passat. 5 anys que se'l posava malament. I diu, no, i a vegades em queia. Vull dir que coses així no passen en podcast, no? Vull dir que la ràdio en directe no l'hem de perdre, que és molt xula.
Carme, sempre s'aprèn alguna cosa amb la Mariola. Que
els supositoris.
Els supositoris. I atenció,
entre altres coses.
Aquells que us amoïna el tema aquest del català, sapigueu que estem amb la codirectora del portal de relacions personals en català, quedemonline.cat.
Sí, si algú vol lligar en català, això
ah,
ja...
Ah, sí?
Sí, sí.
Era que bé.
Perdona, però hi ha gent del públic que està fent amb el cap així, eh?
Sí.
Vull dir...
Quedemonline.cat. Però mira, això és... 2003 el vam crear, o sigui, abans de tot.
El mític.
Abans del mític. I abans de Tinder i abans de tot. Només hi havia maig als Estats Units i vam una mica pensar, hem de normalitzar el català. Alguna cosa que no hi sigui en català en aquest món. I el meu company, el Joan, diu, ah, als Estats Units es veu que lliguen per internet. Ah, doncs va. I vam crear quedemonline.cat.
Ens quedem amb la idea, ens quedem aquest invent. Mariola, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per convidar-me. I mira, jo he vist que la gent desconnectava. Quan dius metavers, quan dius blockchain, quan dius criptomoneda, ja tothom diu, ui, ja m'he perdut. No us heu de perdre perquè és el que ve ara.
Sí, és el que ve ara. I precisament del que ve ara, del futur, hem de continuar parlant. Mariola, moltíssimes gràcies, per l'estoneta, per la companyia.
I visca les emissores municipals.
I visca la ràdio, clar que sí, clar que sí. Moltíssimes gràcies. I ara de seguida continuem, eh? Continuarem... Sí, sí, podeu aplaudir, eh?
Sí, home, sí.
Podeu aplaudir. De seguida continuem parlant amb la Núria de José, que és responsable d'actualitat de la xarxa audiovisual local, perquè ens parla d'un projecte que està a punt d'arribar, eh? Rocío. Pau, moltíssimes gràcies.
Un plaer,
a tu.
Ja ho saps.
Llarga vida a la ràdio.
Llarga vida. Visca la ràdio. Sí, senyora. Gràcies.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
En aquesta edició del Dia Mundial de la Ràdio també volem obrir una finestra al futur. Des de fa anys, el consum de televisió ha estat marcat pel vídeo sota demanda a través de les plataformes tan populars com Netflix, Amazon Video o recentment Disney Plus. I la ràdio? El podcast s'ha convertit en el nou consum de la ràdio tradicional. No hi ha horaris, pots descarregar-te el contingut des de qualsevol lloc i, sobretot, els oients poden triar les temàtiques. D'aquesta revolució tecnològica que marca la manera de com escoltarem les ràdios i mirarem les teles locals, avui en parlem amb la Núria de José, que, com dèiem abans, és responsable d'actualitat de la xarxa audiovisual local. Núria, bona tarda.
Molt bona tarda, Carme.
Molt ràpidament, digue'm un record que tinguis de la ràdio.
Personal o professional?
Personal.
Personal, doncs mira, el cop que em vaig enamorar de la ràdio. Tenia 14 anys i vaig acompanyar el meu pare en una entrevista a Ràdio 4, que llavors estava als estudis que tenien a Plaça Catalunya, a Barcelona, i em vaig enamorar. I vaig decidir que tindríem una relació especial. La ràdio i jo l'hem tinguda, afortunadament.
Mira que bé. Escolta, tenim Netflix per mirar les sèries d'èxit. Podem escoltar podcasts de qualsevol emissora del món o creats per qualsevol emprenedor des de casa, com ara també hem pogut escoltar. Els mitjans locals, quin espai podem ocupar?
Doncs els mitjans locals hem d'ocupar l'espai allà on els espectadors, en el cas de la televisió, i els oients, en el cas de la ràdio, van a buscar la resta de continguts. No podem pretendre que canvin els hàbits de consum. Per tant, hem d'estar allà on ells van a trobar aquesta informació i per això constantment doncs, ens hem d'anar adaptant per ser-hi.
La Xal està treballant en una nova OTT que permetrà consumir programes televisius i podcasts realitzats pels mitjans locals, com els que formem part d'aquest Connectats. Explica'ns en què consisteix.
Doncs mira, com tu deies, és una plataforma a la que podràs accedir amb una app a través de qualsevol dels dispositius que tu facis servir, tant sigui la televisió en aquest cas, com sigui una tablet, com sigui un mòbil, i que et permetrà veure continguts de vídeo i continguts d'àudio produïts per al que ara són les televisions i les ràdios municipals, les ràdios i televisions locals, que cada vegada més estan deixant de ser televisió o ràdio per ser un mitjà multimèdia, no? Doncs la plataforma va en aquesta mateixa línia, és a dir, tindràs continguts de vídeo i tindràs continguts d'àudio. Què podràs trobar en el cas del vídeo? Doncs podràs trobar l'emissió en lineal de les diferents televisions locals que formen part de la xarxa, però a més, doncs també podràs tenir els continguts que hagin emès en lineal, el que tu veus a la televisió, fragmentats per als diferents espais, els diferents programes, durant un període de 7 dies. Vindria a ser una cosa similar al que ara és la televisió a la carta. Què podràs tenir? Podràs veure també en directe la importància del directe, que deia abans la Mariola, no? Tant en ràdio com en televisió. Podràs seguir esdeveniments especials de diferents àmbits, o esportius, o culturals, o el que s'acabi decidint, però esdeveniments especials que es facin en directe a través d'aquesta plataforma. Podràs tenir un catàleg de productes a demanda. Això estarà organitzat amb el que nosaltres ni diem canals verticals. Això al final vol dir temes. Ara estem en un període que hem d'acabar de decidir quins temes ocuparan aquests canals verticals, però imagina't que siguin temes culturals. Doncs tu podràs anar allà i trobaràs tot un seguit d'oferta que ha estat produïda per televisions locals. I quina és la gran novetat d'aquesta plataforma? Doncs que tindrem aquest player d'àudio, és a dir, que hi haurà podcast. Si ara penseu una mica en les diferents plataformes a les que podeu accedir, bàsicament són de vídeo. No tens aquesta combinació del vídeo i l'àudio. Doncs tu, quan vagis a consumir a través d'aquesta app, ja et dic, sigui a la tele, sigui a la tablet, sigui al mòbil, etc., podràs optar també per aquests continguts d'àudio produïts arreu de Catalunya.
Que bé. Ja m'imagino, el Connectats, en podcast, seccionat, que la gent se'l pugui... De fet, al principi ja ho dèiem, pels qui ens esteu escoltant en directe, pels que ho feu a través del transistor o pels qui ho fareu a través del podcast, això serà fantàstic,
És el que dèiem abans, és el nou hàbit de consum que tots, jo crec que si mirem una mica el que fem a casa, doncs ens estem acostumant a consumir continguts, especialment ara televisius, perquè en les plataformes bàsicament el que hi ha és vídeo, però oi que sí, que ja combines el que és el canal lineal de televisió amb que a partir dels meus gustos, doncs allò que em proposa la plataforma, doncs això és el mateix.
I escolta, l'objectiu que es marca la Xal, vol ser un paraigües dels mitjans locals
per tenir presència en aquest tipus de consum?
Sí, és clar, o sigui, la xal al final ja ho és, no? I la nostra vocació bàsicament és donar servei a aquests mitjans. A vegades fer una plataforma una sola és impensable, no? Una sola televisió doncs, que pugui fer la seva plataforma. A més, no tindria massa sentit, perquè com a consumidors no anirem a cada plataforma, no? Es tendeix a aquest agrupar, per tant, és facilitar aquest recurs perquè els continguts de la ràdio i la televisió local puguin estar en aquest portal, puguin estar a l'abast de l'usuari i els pugui consumir. Pensa que la plataforma incorpora una novetat fonamental amb el que és fins ara, per exemple, els serveis a la carta, tant de ràdio com de televisió, que és l'aplicació de la intel·ligència, de manera que en funció del teu perfil d'usuari la plataforma et pot recomanar aquells continguts que més s'adaptin als teus interessos. Uh-huh. A lo millor doncs, parlàvem d'aquests verticals, no? Imagina que parlem de cultura. Doncs a tu et pot interessar molt una cosa de Cugat, però podem veure doncs, que per als teus interessos també potser t'interessa una que està produint la Seu d'Urgell. I tu difícilment la descobriries, no? Si no fos amb aquest servei, doncs és una mica això.
I, Núria, en quin punt està aquesta aplicació?
Ara, bàsicament, està en el moment de començar el desenvolupament tecnològic de l'aplicació i que alhora anirà en paral·lel a la definició del que seran aquests continguts, aquests verticals que jo et comentava, no? A definir exactament quin és el producte que trobarà l'usuari quan hi accedeixi.
I per quan?
Per finals d'any.
Finals d'any?
D'aquest any, sí. Mm-hmm. Sí, 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 tardor.
Ja. Plataformes com Twitch, YouTube, iVoox permeten que qualsevol persona doncs, pugui ser creadora de continguts, de vegades sense formació periodística professional. Tu creus que aquests creadors són una mala competència per als mitjans locals o hi haurà lloc per tots?
Jo personalment crec que no crec que t'ho puguis plantejar. Vull dir, és que és com intentar el que es diu en castellà poner portes al campo. Sí. Això existeix, això hi serà. I jo penso que està bé, sincerament. Personalment penso que està bé. El que passa és que tots hem de tenir clar, des del punt de vista dels qui fem els continguts, qui som i quina funció tenim. I crec que la funció d'una ràdio, com en aquest cas parlo de ràdio, perquè Cugat Media és més que ràdio, però en aquest cas que estem en el Dia Mundial de la Ràdio, crec que té una missió. Els continguts que elabora, parlo especialment dels informatius i dels entreteniment, estan fets amb uns criteris deontològics i, per tant, l'espectador sap què trobarà, què pot esperar de la marca Cugat Media i ha de saber què pot esperar d'una altra marca que li està oferint uns continguts. Perquè això passi, a banda de nosaltres tenir molt clar quina és la nostra funció, ha d'haver-hi una altra cosa que crec que és important i la Mariola ho apuntava una mica, no? Que és fer pedagogia. Jo personalment sóc una entusiasta de l'educació mediàtica. Estem abocant tots aquests continguts a la xarxa, però crec que falta molta formació tant per part dels receptors per poder triar això que m'arriba, qui m'ho explica i per tant quina credibilitat li dono, penso que això és fonamental, i també per aquests creadors de continguts. Perquè ara tots amb el nostre smartphone podem fer continguts.
Sí.
Però, com tu deies, moltes vegades falta formació en aquests productors de continguts. I depèn de com, podem estar fins i tot vulnerant drets fonamentals. Per exemple, el dret a la intimitat, per exemple, el dret a la propietat intel·lectual. Hi ha drets que si tu no ho saps i no t'han format, els periodistes passem un temps a la facultat que tot això ens ho expliquen, no? O ètica de la informació, per exemple, no? Si tu, segons què aboquis, no tens la formació necessària per saber què estàs fent, et pots equivocar. Per això jo penso que, com que no posarem portes al camp, i això ha vingut per ser-hi, i a més jo personalment penso que és molt enriquidor que hi hagi aquesta proliferació de continguts i aquest accés majoritari a la informació, personalment també penso que hem d'educar a la ciutadania perquè sàpiga triar el que li arriba, sàpiga donar el valor que té cada cosa, i per altra banda, com a productor de contingut, també sàpiga què es pot fer i què no es pot fer.
Uh-huh. Núria, doncs estarem atents i esperant que a la tardor doncs, ens arribi aquesta nova possibilitat, aquesta nova opció, aquesta nova oferta, uh-huh, també. I moltíssimes gràcies per haver-nos explicat el futur, no? Per on passa el futur de mitjans com els que avui ens hem aplegat en aquest especial de la ràdio. Moltíssimes gràcies, Núria de José, responsable d'actualitat de la xarxa audiovisual local.
Moltes gràcies, Carme. Deixa'm dir que digues. Ho farem junts, eh? Que no és que espereu a que arribi. No, no, és que ho farem junts ja, i anirem junts cap aquí.
Això m'ha quedat clar, també. Moltíssimes gràcies. T'agraden els gats?
Mira, jo sóc de Montgat, per tant sí que tinc una certa relació personal amb els gats.
Ara tindrem un gat especial que ens el porten els companys del Prat Ràdio. Que estan... Miau. Estan preparats. Moltíssimes gràcies, Núria.
A vosaltres.
Curiositats que van matar el gat.
Ja els tenim aquí, els nostres companys del Prat Ràdio, Luis Rodríguez i Jonathan Marín. Escolteu, bona tarda, benvinguts.
Què tal, bona tarda?
Ja fa estona, que esteu per aquí.
Sí, des del principi.
O sigui, el gat anava miolant...
Sí. L'hem donat a menjar, l'hem tret allà també una miqueta que passegeix per fora, que veiés una miqueta Sant Cugat, no havia estat mai, i mira.
Bé, no?
Mira, i preparat per l'ocasió, eh?
Molt bé.
Aquí amb la samarreta...
Molt bé, miau. Avui heu preparat un gat especial.
Gat especial, diem un gat de la ràdio, doncs evidentment hem de parlar de curiositats de la ràdio. I doncs us hem preparat unes quantes, més enllà de la típica que de fet ens ensenyen a la universitat, que és doncs aquesta mítica història, que va ser veritat en realitat, d'Orson Welles, que va sembrar el pànic amb la Guerra dels Mons. Parlarem de més cosetes que potser són més desconegudes. Endavant, Jonathan.
Doncs no fem tard, vinga.
Doncs vinga, arrenquem amb sobre qui va ser l'autèntic inventor de la ràdio. És Oh Holy Night, és la primera cançó que es va sentir, la primera retransmissió radiofònica de la història. Va tenir lloc durant la nit de Nadal de 1906 des de Massachusetts. I la resposta, qui va ser l'inventor de la ràdio? Doncs la resposta és Tesla.
Què dius?
L'any 1895 Tesla havia inventat un sistema per transmetre missatges de veu sense fils. No obstant això, va ser Marconi qui va utilitzar l'invent de Tesla al 1899 per fer la primera comunicació sense cables. I no va ser fins a l'any 1943 quan la Cort Suprema dels Estats Units va reconèixer Nikola Tesla com l'inventor de la ràdio i li va tornar la palesa amb poder de Marconi fins a aquell moment.
Aquí he de ficar una mica cullerada, per cert, ja que parlem de Marconi, perquè ja que venim del Prat, doncs venim a vendre també una miqueta, no?, al nostre municipi, i no sé si ho sabeu, però hi ha un edifici que és el de la Telegrafia, que va ser obra, de fet, de Marconi, i obra de, o sigui, l'arquitecte, l'edifici és de Puig i Cadafalch, que està allà doncs, a l'aeroport. És una llàstia perquè no es pot veure, no es pot visitar, perquè està dintre del perímetre de l'aeroport, però escolta, que us sapigueu que hi ha doncs, aquest edifici, aquesta instal·lació de la marca Marconi allà doncs, al Prat de Llobregat.
Bona dada.
Això perquè fa l'inventor de la ràdio, però... Sabies com funcionaven les primeres ràdios?
M'estàs preguntant?
Sí.
No.
Amb gas. La idea va ser de les companyies de gas britàniques que davant l'auge de l'electricitat temien perdre quota de clientela i van desenvolupar un equip de ràdio que funcionava a gas. D'aquesta manera, a més d'escoltar doncs, la BBC, per exemple, doncs, també podries escalfar-te, no?, allà a casa amb aquest gas.
Dos per un.
Sí.
I és que la veritat és que una ràdio funcionant amb gas és una miqueta una bogeria i sembla que doncs, la bogeria i els humans sembla anat una miqueta junts de les mans. I prova d'això és la següent curiositat que us presentem. Qui creieu que és el rècord d'hores seguides de ràdio en directe?
Don't Look Any Further, la música de Dennis Edward. Bueno, hay cosas que sabéis, otras que no sabéis tanto y os las voy a explicar, porque claro, esto hay que muchas veces entenderlo, porque dices 205 horas, no es posible aguantar 8 horas, ay tío, eso no puede ser, porque sí,
ya apunta,
tal...
Ya apunta bueno, aquí una miqueta, sí, para donde van las cosas.
5 minutos cada hora.
Doncs aquesta persona que estem escoltant és Mario Blanco, locutor vitorià de Ràdio 4G, que va batre el rècord del món com a ràdio DJ, 207 hores, 1 minut i 16 segons és exactament el temps que va passar davant dels micròfons. Bé, és a dir, 8 dies i poc més de 13 hores. Una idea que doncs, va arrencar pel març del 2020 en ple confinament. I fins aleshores el rècord, que comentava ara de les 205 hores, el tenia Stefano Veneri, des del 2016, un speaker del Torino Football Club.
Us imagineu connectats a tantes hores?
Sí, i tant. Sí? I tant.
Podries aguantar?
Ostres. Sí, sí.
Ara, en aquesta, això que estem sentint de fons, explico una miqueta com és el funcionament, i és que doncs, Mario Blanco feia descans de 5 minuts, com a màxim.
Aquí ens ha donat poc temps de fer descansos, la veritat. Sí. Hem portat un ritme molt trepidant.
Doncs escolta, de la retransmissió passem a l'entrevista radiofònica més llarga de la història.
Home, sobretot pel lladre, jo, Bissuarekar, ha fet una molt bona event. Abò, ali som que s'ha una moto per arribar, tu venir
que
nisbo.
No té res segur, jo tampoc. Estava fent l'intent. Quin idioma és aquest? Doncs estem escoltant a Banu Bhakta Niraula i Ang Pinjo Sherpa, són els que van aconseguir fer l'entrevista radiofònica més llarga de la història. El resultat, 25 hores i 26 minuts. I aquesta va ser a Katmandú, al Nepal. Aquest idioma que estem escoltant, en nepalí, va ser entre el 8 i el 9 de novembre de l'any 2021, l'any passat, a l'estudi de Himal FM, al 90.2. El senyor Banu Bhakta Niraula és el director general de Himal FM i un reconegut periodista també al Nepal. I per la seva banda, l'altre que també estava fent aquesta entrevista, que és el Ang Pinjo Sherpa, és un expert en turisme i un activista que treballa per la millora del sector turístic al Nepal des de fa ja 3 dècades.
A qui li faries tu una entrevista de tantes hores?
De tantes hores.
L'Antoni Bassas.
Amb el Bassas podríem,
Podríem estar molta estona, la veritat és que sí, eh? I si fem participar al públic encara més, no? Perquè...
Per cert, que amb el Bassas abans no m'ha vingut al cap ara a partir de l'entrevista, jo vaig tenir un moment APM amb el Bassas,
sí?
Perquè al principi quan vaig començar al Prat també estava fent la corresponsalia del Baix Llobregat de Catalunya Ràdio, per tant vaig coincidir amb ell els matins de Catalunya Ràdio en un directe amb els mítics problemes que tenim a la xarxa de rodalies fantàstics que encara continuen, no? Però en aquells moments van ser com bastant més punyents perquè justament quan s'estaven fent les hores de l'AVE per arribar a Barcelona, que va haver l'esboranc aquell, que ho va retardar un any, etcètera, mil problemes i tal, i ja me'n recordo, va entrar en directe als matins i dir-li que hi havia doncs, retards puntuals, i diu, a veure, o són retards o són puntuals, i dic, bueno, són els puntuals retards de cada dia, per tant els que agafem xarxa de rodalies cada dia ho patim i ho tornem patim encara avui dia, però bueno, tornem al gat,
tornem al gat.
També,
l'any 2009 era?
No, marxarem, farem un petit salt, perquè no tenim gaire temps i marxarem farem un salt, hem anat al Nepal, doncs ara anirem als Estats Units, hi ha la mítica sèrie de Ràdio Cincinnati, però a més també allà hi ha l'emissora comercial més poderosa del món.
A lazy stream of dreams where vain desires forget themselves.
I per què diem que és la més poderosa del món? Perquè durant certes èpoques de la dècada dels 30 transmetia en 500 quilowatts de potència radiada. Abans que parlàvem aquí de com les ràdios abans, no? Les ràdios municipals, hi havia aquest enfrontament, no? Escolta, no posis tan potent la teva senyal, que si no m'esclaves a mi la meva, doncs aquesta tenia una senyal molt forta que, de fet, a la nit podria arribar a cobrir a la meitat del planeta. Déu-n'hi-do. La senyal era tan forta, de fet, que el veïnat de la zona del transmissor podia escoltar l'àudio a la a les seves olles, a les seves paelles i també als ressorts dels matalassos.
M'estranya.
Imagina't.
I això que estem sentint és un fragment d'una de les retransmissions que va fer aquesta emissora de ràdio comercial. I la veritat és que la ràdio no té límits i sempre ha tingut una gran influència al llarg de la història. Un exemple també és l'any 1946 en el programa de ràdio Les Aventures de Superman. Escoltem un tastet.
And why are you wearing the sheets and hoods?
We're the Clan of the Fiery Cross, Chuck.
Clan of the Fiery Cross?
Right. We're a great secret society pledged to purify America. America for 100% Americans only. One race, one religion, one color.
The poor fish who want to hate and blame somebody else for their failures in life. The little nobodies who want to believe some of the race is inferior so they can feel superior.
En aquest espai es van revelar els codis i els rituals secrets del Ku Klux Klan, convertint-lo en una paròdia i frenant gairebé íntegrament de la nit al dia el reclutament d'adeptes a la seva causa. La història és la següent. Stetson Kennedy, un folclorista i activista de Florida als Estats Units, es va dedicar a descodificar els missatges secrets d'aquesta ordre fanàtica i les vellorar els guionistes del programa. I és que aquest programa girava entorn a les aventures de Superman, que ja havia derrotat, suposadament, a Hitler i a Hirohito. L'any 1946, quan ja s'havia acabat la Segona Guerra Mundial, el programa havia perdut interès en aquests temes de política internacional i durant dues setmanes aquesta radionovel·la va anar revelant a un els missatges i el llenguatge secret del Ku Klux Klan d'una manera divertida i al final el públic va començar a burlar-se d'aquest clan i així el seu reclutament va parar pràcticament d'un dia per l'altre.
I farem una miqueta un salt en el temps. Això era als anys 40, si no m'equivoco, Jonathan, sí. Si no? Doncs farem una miqueta salt en el temps perquè hem de també d'explicar una miqueta la història que té relació amb la Torre Eiffel que va evitar que fos desmantellada. Va ser amb l'esclat de fet a la Primera Guerra Mundial, l'any 14, quan un receptor situat a la torre va interceptar les comunicacions de ràdio enemigues i cosa que va dificultar seriosament l'avenç alemany sobre París, contribuint a la victòria aliada en aquesta primera batalla del Marne. D'aquesta manera, i gràcies a la ràdio, es va salvar de ser desmantellat el símbol més admirat de París, un dels elements arquitectònics més famosos del món. Recordem que aquesta torre, de fet, va ser construïda doncs, per l'exposició Universal. També una altra anècdota que vam explicar a propòsit d'aquest edifici, i és que on avui està l'estatua de Colom, a Barcelona, era una possible ubicació també per aquesta Torre Eiffel. Finalment es va quedar a París i finalment, doncs, gràcies a la ràdio, es va poder salvar.
Mira que bé.
I anem a tancar aquest vincle, aquestes curiositats amb el vincle entre la ràdio i el Titanic.
Look at this one. He wants his private train to meet him.
Això que estem sentint ara és una escena de la pel·lícula Titanic que representa el que va succeir en el moment en el que des del Titanic demanaven auxili per l'hundiment. I és que l'enfonsament del Titanic el que va fer regular la ràdio a nivell mundial, ja que ja no s'havia creat encara una trucada de socors estàndard. Per aquest motiu, el Senat nord-americà va concloure que les comunicacions sense fil al mar havien d'operar les 24 hores del dia i va exigir una regulació de la indústria de la ràdio dels Estats Units, cosa que va desembocar a la llei de ràdio de 1912. Aquesta llei restringia l'ús de freqüències d'una llarga i va incloure una disposició segons la qual els Estats Units adoptava SOS com a crida d'auxili d'estàndard. I d'aquesta manera es va reglamentar les freqüències i potències d'emissió d'entre altres. I és que aquí estem sentint el que va passar amb el Titanic i és que s'utilitzava doncs, per tot la ràdio. I aquesta cosa va provocar que molts vaixells no rebessin aquesta crida d'auxili. I des d'aquí...
Curiositats per reivindicar la ràdio, a més en aquest dia mundial que comemorem avui aquí en aquest directe especial des de Sant Cugat.
Sí senyor, la ràdio, com han canviat els temps, eh?
Déu-n'hi-do.
Sí, des de la ràdio que ha portat la Isabel a la ràdio que sentíem, que ens trasllada en el temps, a la ràdio que estem fent ara aquí i la que vindrà, que també ens han explicat la ràdio que vindrà.
Cada cop més ja digital tot plegat. Sí,
senyors. Moltíssimes gràcies a tots els que ens heu acompanyat en directe, des de casa, des del cotxe, des d'on sigui. Moltíssimes gràcies a tots. Gràcies per acompanyar-nos, gràcies per ser-hi i ja sabeu, continueu escoltant ràdio, continueu consumint ràdio, sigui com sigui. Visca la ràdio, demà tornem en el format habitual des dels estudis habituals. Gràcies a tots connectats, molt bona tarda, una abraçada.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Compte, no el toquis, que es trencarà.
Que no el toqui? És un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident, perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat